con el reverso tenebroso, ira, miedo, agresión. El reverso tenebroso de la fuerza son ellos. Se mueven con facilidad y enseguida te inducen a la pelea. Si alguna vez caes en el reverso tenebroso, dominará para siempre tu destino. Te consumirá como hizo con el discípulo de Obi-Wan.
Vader, ¿es más fuerte el reverso tenebroso?
No. Más rápido, más fácil, más seductor.
¿Cómo voy a diferenciar el lado bueno del malo?
Lo sabrás.
Ninguna es perfecta.
Benvinguts al Ningú no és perfecte, programa en què els còmics tindran un pes important. Sabem que us devíem més coses de còmic i aquesta setmana les tindreu. La part principal del programa la dediquem a The Boys, segona temporada. D'acord, és una sèrie, no és estrictament còmic, però està basada en l'obra de Garth Ennis i d'Eric Robertson. Farà un any parlàvem de la primera temporada, ho fèiem en el programa 19x13, per si el voleu recuperar. En aquell programa parlàvem força del còmic, així que avui ens concentrarem sobretot en la segona temporada de la sèrie, tot i que en algun moment ens aturarem en el còmic, però no massa, ja que us hem de confessar que ens agrada molt més la sèrie que no pas el còmic. Després us explicarem el perquè. Com sempre, en aquest tipus d'especials repassarem el càsting, la producció i comentarem les trames principals de la temporada de la sèrie, com sempre amb uns primers minuts sense spoilers i a continuació amb spoilers. Ens acompanyaran en Marcel González i la Marta Sanz. En la part final entrarem ja en el terreny només de còmic. Ressenyarem sense spoilers Die, un còmic publicat per Image i escrit per Kieron Gillian que respon a la pregunta de què seria dels protagonistes de la sèrie animada basada en el joc de rol Dragones i Mazmorres avui en dia convertits en adults. Ens en parlarà l'Aran Bonmatí. En tot això us acompanyarà també qui us parla en la direcció i presentació del Ningú no és perfecte, l'Ignasi Arbat. Abans, recordar-vos el nostre podcast. Ens trobareu principalment a iVoox, però també ens podreu escoltar a Apple Podcast, Spotify, Google Podcast i Pocket Cast. Més senzill ho teniu si aneu directament a la nostra pàgina web, ningunoesperfecte.cat. Allí trobareu el podcast, el blog i els enllaços directes als diferents canals. Si ens voleu explicar qualsevol cosa, la millor manera és pel nostre correu electrònic, ningunoes@outlook.com. A les xarxes socials estem a facebook.com/ningunoesperfecte, twitter.com/ningunoes i instagram.com/ningunoesperfecte-podcast. Per acabar, recordar-vos que podeu fer-vos mecenes nostres a Patreon a través de la web ningunoesperfecte.cat o patreon.com/ningunoesperfecte. Amb la vostra col·laboració podem seguir fent aquest programa i ens ajudareu a cobrir les despeses de manteniment. A canvi, sigui quin sigui el grau de col·laboració, només a Patreon en lloc més us oferim contingut exclusiu com Videoclubers. El segon, ja disponible, un monogràfic de 2 hores sobre els Goonies. També tenim altres recompenses, com una versió en alta qualitat de so d'aquest programa i edicions especials recopilatòries. També, si aneu al canal d'iVoox, si ens feu un m'agrada en aquest àudio, ens ajudareu a tenir més visibilitat. Entrem ja dins el soterrani, en companyia de Billy Butcher i els nois. Comencem!
Start much too late. All the sooner or later it comes down to fate. I might as well be the one. Well, they showed you a statue, told you to pray. They built two temples and locked you away.
I comencem ja parlant de The Boys, aquesta sèrie que tenim a Amazon Prime Video, i ho fem avui amb el Marcel González. Què tal, Marcel? Com estàs?
Hola, bones, molt bé.
Avui tenim una cosa referent al còmic, et cridem, a més has llegit una mica The Boys, per tant, escolta, ja ens aniràs explicant algunes cosetes relatives al còmic també.
Ja ho farem, ja ho farem.
De totes maneres, sobretot parlem de la sèrie, ja ho hem dit, sobretot de la sèrie. I la Marta Sanz, Marta, què tal, com estàs?
Bé, de moment bé.
Bé, sí, perquè serà una sèrie que tindrem aquí una mica de tot, superherois, violència... No sé quines impressions teniu d'aquesta segona temporada, us ha agradat més que la primera, millor, pitjor que el còmic, Marcel, tu que l'has llegit?
Home, a mi ja d'entrada diré que, encara que sigui estrany, perquè normalment és el contrari, a mi m'agrada molt més, però que molt més, la sèrie que no passa al còmic. El còmic em sembla que, bueno, Gardenis venia de triomfar amb el Preacher, de triomfar amb el Castigador, i a The Boys va començar a fer la gambarrada ja total, vale? I moltes vegades doncs, em penso que és una mica anada d'olla. I li falten i bueno, traspassa potser doncs masses límits, cosa que de vegades curiosament fa que sigui una mica més infantil que la sèrie fa tot lo contrari, o sigui, rebaixa una mica tota aquesta gambarrada i la fa més crítica. No és la gambarrada per la gambarrada, que pot semblar més adolescent, sinó que és molt més crítica. Per tant, jo prefereixo molt més la sèrie que no passa el còmic en aquest únic cas.
I tu, Marta?
A mi us diré que hi ha episodis que hi ha escenes que em costen molt de pair. I que en aquesta segona temporada, quan apareixia la Becca o la Starlight, per mi era un descans. M'ha agradat molt el personatge de Stormfront. Ho he dit bé, no? Stormfront?
Sí, sí, sí.
M'ha agradat moltíssim. Sé que existeix en el còmic, oi, Marcel? Que bé, és un personatge que existeix en el còmic, The Boys, de Gardenis.
Sí, que existeix, no sé si... tot i que li han canviat...
El tractament, no? Potser és diferent.
Sí, bueno, i que allà és un home.
És un home. Entre d'altres coses. Fantàstic. Sí. Però m'agrada molt aquest equilibri o desequilibri que fa... ella, aquesta superheroïna, dins del set, no? El Seven. Que, per cert, Ignasi, parlarem dels personatges amb el seu nom original, no? Perquè hem vist la sèrie en original, que després...
Sí, clar, jo no sé si en castellà els han... És que, de fet, en versió original, en els subtítols, hi ha alguns que els tradueixen. Per exemple, el translúcido, sí que no és translúcid, però, en canvi, Homelander no és patriota. O sigui, hi ha alguns noms que no sé per quin motiu, a l'hora de fer la traducció, els han deixat en original i altres els han traduït. De totes maneres, a mi m'agrada molt més, per exemple, l'original Homelander, que no pas patriota. O sigui, crec que defineix millor el propi personatge. I entre d'altres, no? Parlaves de translúcido o, per exemple, el farolero també és un personatge que el nom és traduït.
Farolero sona molt, molt tènua, eh? Molt, molt, molt suau.
Donat el que
el poble... Sí, no s'hi escau, no? D'altres, clar, Black Noir no, queda molt millor en original. Bé, és igual, només que és un avís a l'audiència, suposo, que parlarem amb els noms originals, dels, en anglès, vaja, dels personatges. I el que us deia... M'agrada molt aquest sota, no on viuen, eh? És molt ronyós i alhora els hi va molt bé, perquè poden fer de tot allà, no? No sé, hi ha moltes tensions, potser no he entès molt bé en Huey en algun moment, però hi ha molta tensió, a més, veus accions d'aquestes que van al límit, no només d'aquestes... Tu has dit, Marcel, gambarrades, no? És que és més que gamberro, això. És macabre, és sinistre, moltes vegades. I bé, no és... Ara estava pensant, Gardenis, Preacher i The Boys, que també hi ha sèries, no? Preacher té sèrie. Si veus dos capítols d'aquestes dues creacions, acabes vomitant. Jo acabo amb un mal de panxa,
sí, però veus,
que no puc més.
En aquest cas estem parlant d'una bona adaptació de Boys,
sí, sí.
I en canvi Preacher...
No, res.
No l'han encertat.
Exacte. Sí. És el cas contrari, totalment contrari. És l'exemple perfecte. O sigui, d'un còmic que per mi aquest sí que és genial i per mi aquest sí que és rodó, d'en Garth Ennis, doncs han fet una adaptació una mica rara, diguéssim. No, no, no és una bona.
Rara sí. I pesada i cíclica. Van en bucle.
Sí, sí, sobretot li falta ritme, li falta de tot.
Bé, a mi per comentar algunes impressions d'aquesta primera, aquesta segona temporada, una mica reitero el que has dit tu, el tema aquest de la crítica social, que és molt present al llarg de la sèrie, sobretot aquí, no? Entrem en temes de, fins i tot de produccions de Hollywood, ara en parlarem, però xarxes socials, que és un tema que no havia entrat la primera temporada aquí entra... també de masclismes, feminismes, sexismes, també és un punt fort, corrupció política, corrupció empresarial, és a dir, tots aquests defectes que té la societat estan presents aquí, exagerats, si tu vols, però el component de crítica social és molt important. Tot això barrejat ja amb el que és marca de la casa, és a dir, humor negre, escenes d'acció, gore a tope, cruesa també en determinades escenes i el que jo sobretot potser fins i tot diré que aquesta segona temporada m'ha agradat més que la primera. El còmic i jo és que no he pogut, és a dir, no, allò que vaig intentar i ja de seguida no vaig entrar i això no és per mi i en canvi la sèrie és justament el contrari, m'està encantant. I sobretot és això, és super entretinguda i crec que la dinàmica d'aquesta segona temporada és millor que la primera. Com a sèrie crec que enganxa molt més.
Estic totalment d'acord. De fet, jo crec que la primera és una mica de presentació, la segona és molt més complexa i es desenvolupen algunes trames molt millor. És més complexa a l'hora de fer trames, no? Perquè la primera estava molt centrada en què, bueno, Hughie era el que era el protagonista. Si haguessin seguit per la segona, siguent com a centre aquest personatge, doncs hagués sigut simplement una història d'amor i segurament hagués sigut molt més sosa que no passa el que ha resultat ser. I ara, doncs, bueno, són diversos personatges, diferents arcs, diferents trames que s'enllacen entre si. No hi ha un protagonisme clar, potser... En Carl Urban seria el que destaca sobre els altres, però molt més complexa i molt millor aquesta segona temporada, m'assembla.
Bé, si voleu, a partir d'aquí, perquè és que continuar parlant d'aquesta segona temporada sense explicar i sense spoilers no té massa sentit, per tant, a partir d'ara ja, ja han dit que avui aniríem bastant directes, per tant, comencem ja amb el que és la trama amb spoilers, i en lloc de fer-ho capítol per capítol, crec que potser millor, perquè és que ara també ho comentaves tu, Marcel, aquesta... segona temporada funciona bastant per a arcs de personatges, és a dir, aquests arcs veiem com capítol a capítol van evolucionant i van creixent. Sí que és cert que en determinats moments es van creuant, però sí que hi ha algunes trames que són algunes més i d'altres menys independents. Si voleu, comencem amb les dues primeres trames, que les poso les dues sobre la taula perquè crec que també, com que s'acaben creuant bastant aviat, vull dir, podem anar d'una trama a l'altra. La primera seria la de Billy Butcher, Homelander, Becca i Ryan, que seria el nen, no? Tota aquesta relació, aquesta disfunció familiar que veiem aquí, per una banda, i la segona seria la de Homelander Stormfront, que si voleu aquí, comentem una mica ràpidament el càsting, dèiem, Billy Butcher és el Cal Urban, l'actor, doncs, que l'hem vist al Senyor dels Anells, a les noves pel·lícules de Star Trek, que és el líder del grup aquest de boys, que lluita contra els dolents. Homelander tenim a l'Anthony Starr, que és aquest actor que és l'equivalent al Superman, però dolent en aquest món. És un personatge narcisista, supersàdic. L'actor, per exemple, l'hem vist a Banshee, és el cap d'aquests, els anomenats Seven. Llavors, també tenim a la Becca Butcher, que és el cliffhanger que ens deixava el capítol de la setmana de la temporada primera, que és l'actriu Chantel Van Santen, que l'hem vist, per exemple, a sèries com For All Mankind. que és la dona de Billy Butcher, i la mare de Ryan, que és el fill de Homelander. I, per altra banda, se'ns presenta també aquest nou personatge, que és Stormfront, que arriba per succeir en el Seven a Translúcido, la qual li veiem al funeral, crec que en el primer capítol de la nova temporada. Se'ns presenta com un personatge femení, fort, en principi que sembla ser que intenta lluitar pel lideratge del Seven amb Homelander, almenys així ho percep ell, que llavors ja veurem que això, ara en parlarem, evoluciona cap a una part molt diferent, amb un origen secret del personatge que descobrirem, que també, doncs, ara, si voleu, comentem també, i el que sí que veiem clarament d'entrada, que és un personatge supremacista, també tenia el seu equivalent en el còmic, és un personatge extremadament xenòfob i molt, molt desagradable. L'actriu que l'interpreta és Aya Cash, que no l'havíem vist, jo no recordo haver-li vist... res, i tenim bé aquestes trames que s'aniran creuant. A veure, va, qui comença, per on comencem?
Aya Cash no li recordes veure res, he estat mirant la seva fitxa a IMDb, perquè em sembla un personatge que ho fa molt bé i molt pertorbador, i ha fet una sèrie que es diu You Are the Worst, Eres lo Peor. I he pensat, pues mira, això t'escau per al teu personatge. Que comenci amb Marcel. Només volia dir això, que sí que té coses, però que nosaltres potser no l'hem vista tant.
Jo la veritat és que tampoc em sonava de res, però m'ha sorprès molt, i m'ha sorprès pel positiu. O sigui, és una actriu que realment ha fet que el personatge, com dius tu, sigui molt inquietant i que tingui aquesta doble faceta de que amaga moltes coses, no? Llavors, doncs, la veritat és que m'ha encantat.
Clar, és que no enganya el set i ens enganya l'audiència. O sigui, ha aconseguit això el personatge, no? També la línia argumental de... Està molt ben escrit, el seu guió, trobo.
I enganya el públic, no? La gent. A més, domina les xarxes
domina
socials.
Domina les xarxes socials, m'encanta. Dóna consells en Homelander de com canviar el rumb de la seva reputació, perquè hi ha un moment de la sèrie... Ja arribarem, no, Ignasi?
Bé, sí,
Marcel,
però ja podem anar traient
els
temes.
Que la seva reputació cau en picat perquè Sadie descobreix un assassinat civil i molt cruent, no? I també alhora va creixent tot un moviment de gent que comença a qüestionar aquests set, no? Aquestes superherois, que també és la nostra... És la revelació que com a societat de vegades vivim encegats o totalment a les expenses de qui sap manipular-nos comunicativament, políticament, etc. No?
Que va molta ironia en això de les xarxes socials, perquè precisament el personatge de l'Aya Cash, doncs, representa que és el més vell.
Sí.
És el més gran i tal, i que, bueno, segons la mentalitat de molta gent, doncs, hauria de ser el que la tecnologia, malgrat que tingui aquest aspecte jove, doncs, no les dominés tan bé, no? Però no, és tot el contrari. És precisament que, havent viscut tant, té molt clar que a dia d'avui el primer que ha de fer per fer les coses és dominar les tecnologies, dominar les xarxes socials, entrar la gent i fer que el seu nom es respecti, creixi mitjançant, i netejar la seva imatge, bueno, netejar, realment és que ningú sap qui ha sigut abans, doncs mitjançant les xarxes socials, i això és per mi és un punt molt, molt xulo irònic de la sèrie.
Hem de pensar que Stormfront tenia un col·lega alemany.
Va, un col·lega, era el seu home, no? De fet, sí. Recordem que...
Que va crear una campanya mediàtica que va trastornar, diguéssim, va manipular tota una població i va crear tota una nova manera de crear una narrativa que la gent se la creiés i que no la posés en dubte. I això és una manera de fer un pla de comunicació a nivell... de país poblacional, etc, que ella, la Stormfront, ho té clar.
A veure, però què estàs dient? Era una nazi. A veure, t'estàs aquí embolicant, explicant, no sé... Escolta, era una nazi de la Segona Guerra Mundial.
Però que ho van fer així, molt, molt estructurat, i ella, és el que diu el Marcel, té clar que les xarxes socials és avui dia la manera de fer d'altaveu del seu missatge, no? Mm.
Bé, però és totalment genial, o sigui, perquè té un passat nazi, ni més ni menys que nazi, i, bueno, com que les xarxes socials no existeix, doncs no existeix per ningú. És totalment invisible, malgrat tot el que hagi pogut fer en el seu passat. Llavors, és un genial.
Sí, de fet, és molt de còmic el fet que el dolent sigui un nazi, perquè això ha estat una trama recurrent en el món del còmic, vull dir, els còmics del Capitán América, no?, que s'ha estat enfrontant als nazis tota la vida, fins i tot avui en dia encara, no? És a dir, és un tema que és molt arrelat en el món del còmic, va buscar-ho així. Ara ens explicaràs si això l'original del còmic hi és o no hi és, però bé, descobrim que és una nazi, que havia estat casada amb el fundador de Vogue, que és l'empresa aquesta que fabrica els superherois, i que de fet ella va ser el primer èxit d'aquest anomenat Compound B, que és aquesta fórmula química capaç de generar aquests poders. Aleshores, això, a més, li ha provocat un poder que desconeixem d'entrada, però que se'ns descobreix més tard, que és el tema de la immortalitat, o sempre mantenir-se jove, és un personatge que no envelleix i que ha estat actuant durant molts anys. De fet, també se'ns descobreix en un determinat moment de la sèrie que havia estat, entre cometes, una superheroïna en els anys 70, anomenada Liberty, que també havia comès algun acte bastant execrable, no?, en aquest aspecte. Però, fins i tot, si és un personatge que és tan dolent que a vegades arribes, a veure, entén-me bé, empatitzar una mica amb el sentit de sentir pena per aquest personatge en alguna ocasió. Per exemple, hi ha un moment que descobrim que va tenir una filla i veiem una foto d'ella amb la seva filla, clar, és que, vull dir, sembla la seva àvia, la seva filla, que a més va morir d'Alzheimer, no? És a dir, és un personatge molt ben fabricat, molt ben escrit, molt ben interpretat, que se li ha tingut una cura total per ser un personatge absolutament menyspreable i que com a espectador puguis odiar, també en algun moment puguis sentir pena per aquest personatge.
Jo no sé... Bé, però és que els nazis també tenen família. Vull dir... No, és aquesta cosa tan mundana o tan propera, aquesta, ni família. I crec que és una altra manipulació més del personatge, no?, que han volgut... doncs escriure. Què volies dir, Marcel?
No, que jo crec que sí, perquè és un personatge ben construït, l'han construït molt bé, molt millor fins i tot que el del còmic. Llavors, clar, aquests sentiments que provoca de que puguis justificar o que puguis tenir sensibilitat amb el tema de la filla, és simplement perquè li han posat els blancs i negres que correspon a crear bé un personatge. És el que t'ha de provocar, que crear bé un personatge. A mi em sembla genial i que en pocs capítols aconsegueixin fer aquests blancs i negres, malgrat que és molt dolent, li aconsegueixin ficar alguns grisos, això vol dir molt del guió i vol dir molt de com està construït aquest personatge.
Bé, a més és un personatge que en aquest cas interactua molt amb Homelander. En principi veiem que hi ha com una rivalitat, o el que dèiem, no? Homelander entén que l'han col·locat allà, que és un personatge... És una dona amb carisma que té la facilitat per posar-se al públic a la butxaca, que és el que fins aquell moment ell havia aconseguit amb aquest somriure i pentinats perfectes i aquest uniforme que li queda tan bé. I aleshores veu que tot comença a trontollar quan la seva bona fama, el que comentàvem abans, no controles les xarxes socials, s'estan aquí filtrant tota una sèrie de vídeos que avui en dia és molt fàcil que amb un mòbil et puguin gravar en un moment que estàs fent, en aquest cas, uns assassinats civils, no? Ella ràpidament té clar que això es pot solucionar, la manera de fer-ho és a través de les xarxes, de la mateixa manera, vaja, on s'ha filtrat tot això, i veiem que comença aquesta relació també sentimental entre aquests dos personatges al mateix temps que ella clarament li deixa entendre amb ell que no és que li vulgui el lloc, sinó que vol estar amb ell i que, si més no, entenem com dos iguals, no?
Sí. Ella el que vol, sobretot, és el poder, és el que transmet en tot moment. Fins i tot la relació aquesta sentimental, doncs hi ha entre tots dos una relació entre sentimental i manipulada. Perquè no saps ben bé cap on estan tirant, que són dos personatges molt, molt foscos i potser un s'està aprofitant de l'altre, o sigui, mútuament. Però jo crec que precisament el que fa, el que té és que sap molt bé com fer anar el soroll de les xarxes, sobretot, fer que tot sigui a favor d'ella.
A més, tampoc li importa a ningú ni a res. Ella té el seu objectiu i sí que potser veiem la seva part més emotiva, que enllaça potser amb la seva, la seva vida anterior com a nazi, com a parella, com a dona i com a mare, quan li proposen en Homelander, no? Que és aquell moment que estan a la torre, no? Estan allà a les instal·lacions de Vogue, d'aquest edifici tan pompós, i li diu, mira, li ensenya qui era, es revela la seva identitat, que no l'ha deixada mai, de fet. Ella s'ha anat adaptant als temps, vesteix adaptada amb la superheroïna que vol ser i li diu, mira, la meva missió, que la torno a reprendre, és aquesta. O sigui, és racial, no? La superraça, o sigui, us podeu imaginar, doncs, negres, totes les altres colors de pell no existeixen i jo vull imposar aquesta racialitat i aquesta manera de viure dels nazis, no? I en aquell moment, tu esperes la cara de Homelander, és ara què farà? Què dirà? O li està sonant molt estrany això? I no, ell diu sí, fantàstic, no? A més, en Homelander és un tipus que passaria com a nazi, no? Ros, alt,
una pel·lícula de la Segona Guerra Mundial, sí. Clarament sabem quin paper li podrien donar.
Exacte, no? Psicòpata. I sí, els dos s'uneixen. En aquell fan una unió allà que quasi és com un matrimoni. Es casen ells dos allà en un moment perquè el projecte és comú, que és això que fan les parelles, un projecte comú, el que passa que el seu és bastant universal, molt gros. I tot això, a més, a banda del set, perquè els altres no saben res. Homelander fa i desfa i és el líder del grup, però...
Els set d'aquesta temporada estan bastant dispersos.
Sí,
és a dir, no els veiem treballar com a equip i, de fet, és un per aquí, l'altre per allà, i no els veiem junts. Com els The Boys, sí, que bastant junts la manera doncs, com actuen al llarg de la temporada, però els que són els superherois, entre cometes, que aquí cadascú va a la seva.
És que tenen moltes crisis personals. Tenim l'A-Train, que està fins a dalt de drogues i que asteroides i no tira. Tenim l'altre, que em fa un fàstic horrendo, que és de Deep.
Sí, ja parlarem d'aquesta trama, si vols.
Està fatal.
Sí, potser és una de les trames menys interessants de la sèrie, també s'ha de dir ara.
Tot i que no li dediquen, potser algun capítol sí que sencer, però per sort no li dediquen molts minuts, però...
Va, continuem amb la trama que estàvem. El tema de Vogue i de Stormfront, hi ha una altra peça clau aquí, que és que descobrim que el que sabíem fins aleshores d'aquesta empresa Vogue era poca cosa. És a dir, teníem aquesta Madeleine Stilwell, que era, en teoria, la que semblava que dominava i controlava tot plegat, que realment no era així. Aquí ha pres més protagonista el personatge que interpreta el Giancarlo Esposito, que és el dolent, no? El cap de l'empresa, l'Stan Edgar, que és el CEO de Vogue, que és qui realment sí que està controlant tota la situació, però bé, té com tota una sèrie de tentacles aquesta empresa que s'expandeix per tot arreu. I el personatge aquest de Stormfront, que hem vist que també ha estat al darrere de projectes, que no l'hem vist fins ara a la sèrie, però ha estat a projectes com, per exemple, el sanatori aquest Sage Grove, que també apareix en un moment determinat de la sèrie, que fabriquen allà dolents, i quan la cosa no els hi surt bé, els ingressen aquesta mena de sanatori, per dir-ho d'alguna manera, o psiquiàtric, i allà tancadets amb les seves medicines i que no surtin a l'exterior, no?
Sí, bueno, sobretot el que veiem és que el que sabíem de l'organització és que era tan sols la punta de l'iceberg. a partir de Stormfront, que el seu poder veritable és el de l'evolució, el de l'adaptació als temps que corren, que això tothom va a la cua d'ella sempre, el mateix Homeland, Homelander el que aprèn és que està molt encallat en els seus temps, el que està i tira d'ella la Stormfront, no? Doncs és el que va passant, que a partir d'aquí doncs, anem descobrint que també aquesta organització, que també s'està adaptant, però que no va amb la velocitat que va Stormfront, doncs comencem a saber moltes més coses i que és molt més gran i hi ha molta més història de la que sabíem nosaltres. Uh-huh.
Bé, anem seguint per la trama que havíem dit del Billy Butcher, en aquest cas amb la seva dona Becca i el fill Ryan, que el fill, diguéssim, és el fill de Homelander, que li van provocar, o sigui, que aquest naixement, perquè aquest fill pogués ser utilitzat com a arma per l'empresa Vogue per controlar aquest Homelander, que és incontrolable, no? Quina millor manera que fer-ho creant un nou superheroi que de gran pugui ser més fort que el propi Homelander i tenir-lo una mica aquí controlat. Aquí veiem que intenta agafar Homelander el rol de pare en un moment determinat, que ho fa, diguéssim, bastant malament, intentant separar-lo de la mare. També el nen té un moment aquest de crisi. També hi ha aquell capítol en què Billy Butcher apareix, finalment troba la casa de Rebecca i ella no decideix marxar per protegir o per, sí, per protegir el seu fill, no vol deixar el nen sol. No sé, com veieu tota aquesta trama? Potser també una de les més interessants de la temporada, eh?
Home, jo d'entrada, la primera cosa que diria, i que parlàvem abans del còmic, és que aquesta trama en el còmic no existeix. No existeix perquè la mare mor en el part. Llavors, a partir d'aquí, una trama que és de les més interessants de la sèrie, doncs li hem de donar tot el mèrit a la sèrie. Precisament el que fa és que, a la seva manera, molt a la seva manera, comencem a veure amb el fill doncs, la part més humana de Homelander. Ell intenta ser pare, intenta fer-ho perquè no visqui tots els traumes que ell pot tenir, que ha viscut en el seu passat, però ho fa molt, 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 òbviament, a la seva manera, de manera molt distorsionada, no? I fem tant de mal. Però comencem a veure els grisos del personatge, de tot el que ha passat, tot el que... per què no vol que es trobi el seu fill... coses molt bèsties, com intentar que descobrir els poders del fill, que ja estava superconvençut, però és que si no n'hagués tingut l'hagués pelat. Jo crec que és de les millors trames de la sèrie, tot un encert que han tingut aquí.
Sí, a més que la Becca Butcher la venia jo havent vist For All Mankind amb un paper super diferent. I m'ha agradat, no, Ignasi? No és un... Bueno, també fa de mare, sí,
sí és
però,
una...
és diferent,
una,
no?
És una mare amb problemes a les dues sèries, eh?
Sí, sí. Déu-n'hi-do els papers que li estan atorgant o agafant o donant últimament, que ho fa molt bé, per cert, perquè és una mare també amb un turment, no? I és cert que he llegit per internet allò que es fan aquestes mena d'assajos, que hi ha gent que ho fa, de què passaria si un superheroi manté relacions sexuals amb una humana i llavors engendra un superheroi. És el més probable és que una de dos, que el superheroi la matés en l'acte, en el coit, o dos, que el superheroi que està naixent, doncs la mateixa la mare, també.
Però això és molt vell, ja ho ha fet Kevin Smith en el seu moment. Ja...
I aquí m'agrada que ella hagi sobreviscut al part i que, a més, l'estigui educant com un nen normal, dins de tota la normalitat, perquè viu en un complex, en una mena de resort tancada, i el nen no sap, li ha volgut donar tota aquella normalitat que es pugui aconseguir, perquè, clar, deu pensar on són l'altra gent, no? Hi ha un món més enllà, que de fet ho veiem amb una d'aquestes accions de pare que fa Homelander, molt matusseres, que se l'emporta a un centre comercial amb la Stormfront, no?, que seria la nòvia del papa, diguéssim, i se l'emporta a una gelateria, i és un desastre. És un desastre perquè el nen no està acostumat ni a la multitud ni que se li acosti tanta gent. Vull dir que fa desastre rere desastre. I quan li ensenya com un àliga els seus aligots a volar, un altre desastre. O sigui, el tira de dalt a baix de la teulada. No?
Bueno, això és com aprens a nadar, no? Pues te llencen a la piscina.
No, ja no s'aprèn així, Ignasi. No, això és molt bèstia.
Afortunadament no, perquè t'agafa un trauma.
Un trauma i agafes trauma a l'aigua i no et vols ni dutxar.
Vull dir, perquè així em va... Jo tenia un professor de natació i el que em va fer és fotre'm a l'aigua i el que vaig dir és no vull tornar a natació mai més a la vida.
Jo crec que tothom d'una certa edat, quan vam veure aquell acte de Homelander a la teulada de casa de la Beca i llançant el seu propi fill... Vola! I vam dir, això és el que ens han fet quan vam aprendre a nadar i no va. I en alguns casos no ha resultat.
No és la manera d'ensenyar ni a nadar ni a volar.
Però és el que dic. El que fan amb el nano és contrastar doncs, el que vol dir protegir de manera humana, que és el que fa la mare, i intentar protegir de manera superheroica, que és el que intenta fer en Homelander. En Homelander què diu? Diu, ostres, jo tinc superpoders, he passat per tots aquests traumes i tal, i el que he de fer per protegir el meu fill és que sàpiga des de molt aviat que té superpoders, que és superior als altres, i protegir-lo de tots els traumes que té al voltant. Ell, a la seva manera malaltissa, ho veu així. I sí, és com els pares d'abans, no? Que ho veien una mica així. Però sí, sí. És el que dic, és el contrast aquell de la manera humana que, en paral·lelisme amb la societat, és que justament vindria a ser la manera d'aprenentatge d'ara amb la manera d'aprenentatge d'abans. Abans els pares ens volien protegir justament de manera superhumana. Més de, ostres, perquè no pateixi ha de saber lo dura que és la vida. I ara no, ara és totalment... Jo crec que per aquí fan una metàfora molt xula amb els temps que corren. Una més de les que té la sèrie.
Sí.
A més que el nen és supermaco, vull dir, és que dius, com pot ser, no? És aquelles coses que dius que els fills ens sorprenen també, no? Que...
Sí, bueno, i al final es nota que l'ha educat la mare, de fet, exacte. No? Perquè els valors que té són els de la mare, afortunadament.
Aquesta és una altra de les, el que diu Marcel, dels reflexos socials d'avui dia, que l'educació amb aquests valors que li ha anat transmetent, doncs que al final té un resultat. Perquè aquest nen, quina edat deu tenir? 12 anys? 11 o 12?
Sí, més o menys.
Més o menys.
El que, pobre, no sé si arribem ja, Ignasi, però... Pobret, tindrà un trauma de per vida.
Sí, si a cas deixem la part final al final, val? Reprendrem aquesta trama just al final, quan parlem d'aquesta part. Si voleu, saltem a Huey i Starlight, que en aquest cas sí que funcionen com a parella...
Ai, a vegades...
D'acció...
Massa falagós, se'n fa.
Bueno, no te pensis, no? Aquí, en aquest cas, és una relació una mica que ja es veu, que sobretot controla Starlight i Huey va una mica a remolc, no? És a dir, Huey intenta trobar el seu punt de lideratge, si vols dir-li tu, que... De fet, com que no el té com a parella i l'Starlight és la que li diu doncs fem això, fem l'altre i tal, intenta, ja que en un determinat moment sembla que la figura del Billy Butcher ha desaparegut dels The Boys, ell intenta portar com l'iniciativa, liderar el grup i pobre, és que tampoc. Aquí, per cert, tenim el Jack Quaid que fa de Huey una vegada més i la Erin Moriarty que fa de Starlight. Digues, Marcel.
No, jo crec que tota la situació romàntica entre ells dos doncs, van passar molt en la primera temporada i ara l'han deixat una mica més en pausa. Ja hem vist una mica el que hi havia i a partir d'aquí doncs, han volgut centrar-se més en unes altres coses. I tot i que és un dels arcs que hi ha a la sèrie, potser no és precisament el central, com estàvem acostumats fins ara. Llavors és això, més que res, estem en una situació una mica més estable que la de la temporada passada i el que veiem és intentar amb el Huey... Que malament que pronuncio, mare.
Huey.
Mare de Déu. Això. Doncs ja dic això. Doncs intentar adaptar-se doncs, a aquesta nova situació.
A mi m'agrada molt aquest... En Huey està trencat, no?, en aquesta segona temporada. Ja ve de... És que ell és una persona que... És que venia... coses electròniques. O sigui, és una persona que podria ser qualsevol de nosaltres, amb un físic que ja li diuen i li repeteixen que és dèbil, no?, que és així molt... bé, no aguantaria gaire res.
Coi, és que el primer combat també el fareixen, eh? És a dir, allà en el sempre sanatori aquell... ja rep.
Però m'ha agradat molt, ara estem parlant amb la relació amb Starlight, ella veu sempre el millor d'ell. I ell dubta molt de si mateix. I a més està molt enfadat, en Hewie, en aquesta temporada. Hmm. Està molt enfadat. I les coses no li surten bé. I és aquell bon nano que està a la classe, que està dient, escolteu-me, i ningú l'escolta. I encara està més enfadat. Ella es juga la pell per quedar amb ella en llocs que en principi són segurs, i a més estan tramant algú força perillós, tant per Starlight com per Hewie i els nois de Boys, no? El que volen és aconseguir proves d'aquest compost Compound V, no? Que és aquest líquid blau que a més el que farà és descobrirà una gran notícia, no? Que l'han fet servir per crear centenars d'infants, de bebès superherois, i que a més els pares i mares els han donat, o sigui, els han entregat a fer aquest experiment, que això és molt dur. Això és una crítica social, també. Jo crec que és el paral·lelisme quan tu entregues el teu fill filla perquè sigui la cara d'uns cereals, a la publicitat, a tot Hollywood, tota la indústria aquesta publicista, no? de televisió, etc., no? Perquè la imatge d'aquell nen o nena es verà perjudicada durant molts anys i la seva vida. I sí que té moments bons, però és que està tan ensupit, en Hewie, està tan enfadat, que a vegades em resultava pesat. Però ja l'entenc, eh? I suposo que, clar, està enfadat. Estava de culs amb la resta. I a mi m'ha agradat molt el paper que té M.M., no? L'actor Las Alonso, en aquest equilibri, perquè sembla que entén a tothom.
The Mother's Milk.
Sí,
és que si fóssim realistes de veritat, en Hewie ara mateix estaria amb una crisi psicològica, crisi nerviosa. Total. Important. Se li ha mort la xicota, ha passat d'estar en un món normal a un món totalment boig de superherois.
Que vivia amb el pare, eh? Marcel, te'n recordo. Vivia amb el pare, protagonitzat per Simon Pegg.
És que ell tenia una vida totalment d'aquelles avorrides, tranquil·les, i de cop i volta es troba al mig de la bogeria. I ara ja prou tranquil que està, encara que estigui ensupit i tal, és que hauria d'estar en una crisi nerviosa antològica.
Sí, suposo que d'alguna manera aquesta també es deixa, no? La seva higiene, tots brotegen una mica, però ella es deixa bastant. El veus deixat... Està ensupit, clar, sí, el mínim que pot passar és això. està ensupit i enfadat.
És que jo el veig precisament com un personatge que, si no fos precisament per el que li aporta l'Ani, de la relació amb l'Ani, doncs ara mateix estaria totalment destruït.
Sí, perquè està molt enfadat, deia la Marta, i està enfadat amb Billy Butcher. I, de fet, fins que els dos personatges, o fins que el Hewie no el perdona, no és capaç de treure's aquesta càrrega del damunt. I a partir d'aquí el personatge una mica treu cap, no? Per això potser, de cara al que és el capítol 7, és el penúltim capítol, que és quan agafen, perquè Stormfront, amb el tema aquest que explicàvem abans, no? És a dir, aconsegueixen fer públic l'existència del Compound V, val? Això ja ho tenim, però Bog descobreix finalment que ella ha estat qui ha fet públic això, i per tant intenten agafar-la, capturar-la i tancar-la, que és precisament el que aconsegueixen. Aleshores, Hewie, que no té poders i és un tio normal, diu, no, hem d'anar i rescatar-la, i ara sí que prenc el lideratge d'aquesta situació, no? I es busca el farolero, que és aquest que l'havien tret...
El Lamplighter, no?
Sí, exacte. Que, per cert, és el Sean Ashmore, que és aquest actor que havia fet d'Iceman a les pel·lícules d'X-Men del Bryan Singer. És a dir que...
Smallville, que també havia fet de Jimmy Olsen.
No, Smallville era el seu germà, Aaron. A veure, és que...
Hola.
A veure.
Tenim Sean Ashmore, que diguéssim, vindria a ser el... el que va aparèixer primer dels dos germans. És bé, són dos germans que, si no són bessons, deuen tenir un o dos anys de diferència.
S'assemblen molt.
Són clavats. És a dir, s'assemblen molt. I un és l'Aaron i l'altre és el Sean. El Sean és aquest, que és el que ha treballat potser en més cinema, i l'Aaron ha treballat més en televisió. havia fet Smallville i...
No ho saps, perquè si s'assemblen tant, potser s'han intercanviat els papers.
No, perquè tenen algo, o sigui, un té la cara més allargada i l'altre més rodoneta, tot i que tenen la mateixa cara, no? Però bé, hi ha un petit matís de diferència. Aleshores, l'Aaron, que havia fet Smallville, també havia sortit a Locke & Key, que era el germà petit.
El germà petit de... Sí, sí, del propietari, diguéssim, de la casa.
Que anava,
no?
I venia, sempre de la sèrie, no?
Sí, 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 que no saps per què va i ve, però sí. Sí.
I el Sean és el que havia fet d'Iceman a les pel·lícules de X-Men.
Sí, sí, que s'assemblen, sí, sí.
No, no, sí, són iguals.
Ara, porto 20 anys enganyat, o sigui, tan igual.
Ai, Marcel.
Gens malament.
Jo ja ho he dit, que es poden intercanviar els papers i un està cansat. O mira, a mi m'ha tocat aquest. Ostres, no em ve de gust, fes-ho tu. I anar fent. Alguna cosa que sí que, no? Veient aquest especial que hem vist sobre la sèrie d'Amazon, que és bastant interessant de veure per tota la frescor amb què parlen i la desinhibició, és que els guions, quan se'ls llegien en el set, era una festa. És a dir, quan cada vegada la gambarrada, no? L'extrem portat, a veure on ens porten els guionistes. I es veu que això, la lectura del guió, era... bueno, hi havia força broma en el set de rodatge.
Sí, bueno, hi ha aquesta anècdota que expliquen que quan llegien el guió, pues, l'escena aquella d'en el sanatori, no? Que en Mother Milk, pues, el penis d'aquell personatge que...
Sí, que és extensible.
Sí, exacte, que la foga amb el penis, sí, tots ho havien llegit.
És una carícia.
Però Mother Milk, l'actor, Las Alonso, no ho havia llegit, no?
I aleshores, la resta sí.
Sí, els altres li deien, ah, mira, que n'hi haurà un que t'agafarà pel penis i t'afogarà, i l'altre, ah, no em prengueu el pèl. Clar, estava pensant que li prenia el pèl. I quan va agafar el guió i va llegir les línies, es veu que es va quedar blanc.
O sigui, sí, la cara d'horror.
No s'ho podia creure.
És que ha de ser una festa. Poseu-vos en situació de ser un actor d'aquesta sèrie i que us arribin aquest tipus de guions. Ha de ser una festa contínua. A mi m'encantaria una cosa així.
És el que han dit en les entrevistes que he vist. I la Aya Cash, de Stormfront, també. Quan llegia era com? El què? Què m'encaig a fer què? Sí, sí, bueno, en fi. No sé si han patit molt en les escenes... més de sexe brutal, perquè n'hem vist entre Homelander i Stormfront.
I entre Homelander i Homelander, també.
I Homelander,
no?
I Homelander. quina anada d'olla. O sigui, aquella imatge és... Se't queda clavada, perquè dius, això és, no sé si és humanitat, si és superheroic, si pot passar,
bueno,
mai.
És allò, sí. Dius, és un personatge narcisista. O sigui... que te quedi clar, i aquesta escena ho ve a escenificar a la perfecció.
Sí, sí, totalment.
Sí, sí, és de la que s'ha d'agafar d'exemple del narcisisme per totes per tota la gent, per totes les generacions, que s'ensenya a escoles de què vol dir narcisisme.
Escoles!
Doncs, aquesta escena.
No sé, escoles, Marcel, potser ens hem
escoles
passat...
Escoles crec que no,
Hem passat una mica,
potser es diu...
Bueno, batxillerat.
És l'esperit de la sèrie, jo ja m'estic deixant clar per l'esperit. De totes maneres, fixeu-vos en una cosa que esteu dient, o sigui, i és que precisament totes les bestieses aquestes que diu i que fa la sèrie i que ens estem empassant, com és increïble que tant que la direcció com els guions facin que siguin, bueno, que no ens resultin d'una manera molt exagerada, que no... Vull dir, que sigui creïble entre moltes cometes, que no sortim de la sèrie, que ens ho empassem, que ho comprem. Això per mi és increïble, perquè són moltes bestieses, moltes escenes que realment surten de... i que és molt fàcil de dir, bueno, això és una barrabassada i ja me cansa.
Home, jo crec que... Bellerick, crec que ho ha dit, que té els guionistes i les guionistes escarrassant-s'hi i traient fum del cap per veure quina barrabassada escriuran. Perquè cada vegada la cosa... Sí que tenen un còmic, no? Que allà poden treure molt de material. Però, clar, portar-ho a la tele...
Però jo crec que la clau està en donar profunditat als personatges. L'excel·lent treball a l'hora de definir, d'escriure les línies i de presentar-los, crec que també les barrabassades estan posades amb prou temps com per no ser tan seguides i que la cosa t'agafi, o sigui, que t'acabi important, no? I al final que no sigui tot una bestiesa per una bestiesa.
Això, però és, això, és justament això, és precisament la línia prima que crec que en Garth Ennis traspassa en els còmics i justament la sèrie es manté en aquest equilibri que fa que tu compris, que tu senzillament ho compris i no tan sols veus la barrabassada, sinó que veus una sèrie amb personatges superprofuns, que veus metàfores superintel·ligents, que veus coses que no es perden malgrat tota aquesta barrabassada de la provocació, que a més és, que queda molt més rica a la sèrie al no ser una seguida de l'altra i sense sentit, com de vegades passa en el còmic.
No creieu que ara que estem parlant d'aquesta escena que ens quedarà tots a la ment, de Homelander amb Homelander, no? Bé, ja, qui ho vegi sabrà de què estic parlant, que és, de fet, una persona que té aquests poders de transformar-se, no? En qui l'altra persona vol. I està en una cabana, enmig del bosc. No penseu que això també no us va recordar aquesta vulnerabilitat de la transexualitat, de l'homosexualitat? És que totes les escenes tenen aquest regust de crítica, no? Què està fent la societat amb aquestes persones, no? I a mi em va recordar molt això, perquè, de fet, la seva forma, crec, original és home, d'aquesta persona, i ell adopta les persones que en Homelander li aixeca.
Bueno, ell troba a faltar el personatge de l'Elizabeth Shue, no? Aleshores,
sí, però, ostres,
intenta recrear-lo.
Una altra de les relacions, ja en vam parlar, que és una cosa, sí, també bestial. O sigui,
no, clar, però ell la troba a faltar, se l'ha carregat, però és igual, la troba a faltar, no? Aleshores agafa aquest personatge i dius, tu fes el paper, no et surtis del paper, perquè si et surt del paper et pelo, no?
Exacte.
I clar, així estem.
Sí, però a mi m'ha recordat aquesta mirada tan esbiaixada de la transexualitat o de...
Clar, perquè Homelander és...
De la transexualitat tampoc, és de...
No, que passa... Homelander és molt hetero, no?
Del transvestiment, no?
Clar, dius que puguis tenir relació amb una persona...
Home, Homelander no pot ser homosexual, però si és el patriota màxim...
Per això t'ho dic, o sigui, ell està tenint relacions amb una persona que és home, però que pot agafar el físic d'una dona, no? És a dir...
Estem parlant de vici... O sigui, no sé si de... Dona, és el poder, al final, és el que deia el Marcel. És la seva impunitat a exercir el poder de la manera que vol.
Ens hem desviat una mica, perquè estàvem amb el Farolero.
Per cert, no sé si el Farolero, però a mi m'agradaria molt parlar de la relació de Billy Butcher amb Huey.
Sí, a veure, digues.
Perquè hem parlat d'en Huey amb la Starlight, hem parlat que està enfadat, amb en Billy Butcher, però després descobrim, no sé cap a quin capítol de la sèrie, més enllà de la meitat de la segona temporada, que per en Billy Butcher, en Huey és algú important. I té un vincle emocional que l'amaga molt i molt, perquè, per suposat, en Billy Butcher no vol saber-ne res de cap persona que tingui al voltant, a excepció de Mother's Milk, potser, que és el seu col·lega, o allò que es diria un col·lega, i descobreixes a través dels pares d'en Billy Butcher que ell, el Huey, s'assembla molt al seu germà mort i que per això fa aquesta, de forma també molt matussera, aquesta mena de protecció d'en Huey, que sempre li surt molt malament perquè el tracta amb molta condescendència, d'una manera molt, molt infantiloide, i l'altre se sent menystingut. I m'agrada molt que es desvetlli, perquè a partir d'aquí la cosa sembla que va canviant en la seva relació.
És una relació entre ells dos de submissió, i precisament en aquesta temporada el que fa és que en Huey doncs, comença a trencar aquesta submissió una mica. Jo, precisament amb el que parlàvem abans, de que potser es reflexen les relacions d'abans, doncs aquí es reflexa la relació entre tòxica també, que podien haver-hi en temps passats entre el germà gran i germà petit, no? Potser d'intentar protegir també una mica amb sang, intentar protegir-lo, doncs has de ser dur, has de ser valent, però ell en el fons doncs, és un germà per ell. però sempre des de la submissió aquesta del petit cap al gran.
Bé, aquí també ens serveix aquesta temporada per conèixer una mica més sobre el personatge de Billy Butcher i per què és així, i clar, trobem la clau en la figura del pare. El pare que apareix, em sembla que és el penúltim capítol de...
Molt malament, l'actor de Fringe, que faci... Estic molt indignada.
Té el seu sentit, o sigui, clar que fa un paper horrible.
Aquest horrible, és el maltractador.
El John Noble, que és l'actor que havies dit.
Per
que,
favor,
sí, de Fringe.
Sent un encant, a Fringe.
Sí. Però el motiu per agafar-lo és perquè John Noble i Cal Urban van aparèixer junts... Bé, junts. Van aparèixer el Senyor dels Anells. John Noble era Denethor i Cal Urban era Éomer. Aleshores...
Però qui se'n recorda d'això? Pues, jo no me'n recordo d'això.
Pues seràs tu. Jo me'n recordo... Seràs tu sola, perquè és que...
De John Noble fent de científic, carinyós, una mica despistat, no massa bon pare tampoc, però res a veure amb el pare d'en Billy Butcher.
M'encanta quan passen aquestes coses. O sigui, sí. Que un actor amb un paper diferent destrossa els
destrossa.
Fans d'una altra
fan de
sèrie. Sí, sí, sí. Doncs a mi m'encanta. Això vol dir la versatilitat, no?, també de l'actor.
I tant.
Bueno,
li reconec, genial. Però amb la boca petita.
No, perquè a més és que... És... Bé, comparteixen res, una escena en un capítol, però és una escena...
Amb un balcó, que jo pateixo molt, perquè penso que en un moment o altre un dels dos anirà avall.
És una escena molt potent, eh? I dura. I dius, bueno, el pare està allà a punt de morir-se, però no, no... O sigui, continua ferma amb les seves conviccions totalment equivocades, no? Però...
Sí.
Però així sí, està sí. Aquesta relació tan dolenta.
Aquesta resistència tremenda de les dones, no? Perquè d'alguna manera Billy culpa la seva mare d'haver... aguantat d'haver set parella del seu pare maltractador cap a ell i maltractador cap als fills, perquè en ell li va fer les mil i una, i a més en Billy culpa el pare del suïcidi del seu germà. Vull dir que, vaja, una reunió familiar no acaba de sortir massa bé.
No.
És una escena genial perquè és precisament l'escena que amb molta potència doncs defineix qui és en Billy Butcher. Ni més ni menys.
Que també és un assassí, és un cabron, diguéssim.
Sí, però carinyós. És a dir,
No. Té molts problemes psicològics, eh?
És la típica figura de l'antiheroi de tota la vida, vamos.
Sí, jo li
posaria que és un soldat que ha vingut d'una guerra i té estrès posttraumàtic.
Però és que té tant de carisma, és a dir, escolta, que...
Bueno,
a mi m'encanta.
És Cal Urban i ho Clar. Fa molt bé.
Que per cert, és que es menja pantalla cada vegada que surt.
Sí. Totalment. No el trobeu a faltar a l'inici de la segona temporada, que no hi és, entre els The Boys? Jo el trobava a faltar.
Bueno, és, de fet, el primer capítol que estan creant aquest misticisme on està Billy Butcher.
Està desaparegut.
Que, de fet, després Amazon va treure un curt que està dintre de la carpeta, diguéssim, de The Boys. És un curt de 5 minuts que t'explica on va estar Billy Butcher durant el primer capítol de la sèrie. Que, si teniu curiositat, podeu veure'l.
Sí,
i allà...
en 5 minuts la lia bastant.
Sí. Està bé el curt, eh? El teniu allà a la carpeta i...
Està buscant la beca.
Sí, es diu Butcher, a short film. Sí, de fet, és justament després de que Homelander hagi matat a Stilwell i intenta això, trobar la seva dona, trobar on s'amaga la seva dona. I és just en aquest moment del primer capítol de la segona temporada que està desaparegut.
No hem parlat de la seva relació amb la CIA. També...
Sí, perquè aquí hi ha una relació que, a més, clar, ve d'un passat que no hem vist, però que se'ns ha anat explicant a través d'aquesta directora de la CIA, no? Aquest personatge que... Això que ja havia aparegut a la primera temporada, però que aquí la veiem bastant més, no? Aquesta directora de la CIA. Ara no recordo, ara ho miraré, si havia sortit a la primera temporada o no, perquè, de fet, ells tenen un passat, alguns dels The Boys... Amb la CIA, no? Havien treballat per ells. Hi ha un moment de flashback també al llarg de la temporada en què ho veiem.
Sí, bueno, és un altre dels grans encerts, doncs, anant desgranant totes aquestes coses fosques que tenen del seu passat, com havien actuat abans com a grup, d'on venen, quines coses han passat entre ells. Jo crec que a poc ens van donar llum i cada vegada és més interessant.
Bé, comentem altres trames que hem tingut a la sèrie, per exemple, a Reina Maeve i Elena i Homelander, que Homelander és que està tot arreu. Escolta, aquí tenim aquest personatge de Reina Maeve, que vindria a ser doncs, com la Wonder Woman, per entendre's, perquè és una cosa que recordem de la primera temporada, tots aquests dolents, tots aquests superherois, tenen el seu equivalent, sobretot en DC, no? Són una mena de Justice League girada, no? Vindrien a ser, més o menys. I Maeve és Wonder Woman, té una relació amb una dona, que és Elena, i aleshores Homelander veu l'oportunitat d'explotar aquesta relació per fer-se més, o sigui, amb fins comercials per als propis set, no? És a dir, està bé que tinguem, que et fem sortir de l'armari encara que tu no vulguis, i plantejar tota aquesta situació que, clar, per la seva xicota Elena, a més, entrant al focus quan fins ara havia estat anonimat, és justament el que no volia.
Home, precisament jo crec que el que fan amb aquest personatge és tota... Aquesta sèrie està plena de metàfores i aquesta és una més. En la vida real vindria a ser els personatges famosos, actors, actrius, que tenen la seva vida privada i que és molt diferent de la seva vida pública. Llavors, com la seva vida pública pot destrossar tota la seva vida privada. En aquest cas, tot el tema del màrqueting, tot el tema dels sentiments que té, que és totalment contraposat als sentiments que té ella i la naturalesa que té ella, doncs jo crec que és una bona manera d'exposar aquest fet que té la societat.
I a més, en aquesta segona temporada, potser veiem la Queen Maeve espantada per les conseqüències que pot tenir aquest desvetllament, no? de la seva homosexualitat i que té una parella fixa per part de Homelander. A la primera temporada no la veiem espantada per en Homelander. I aquí sí, la veiem molt més vulnerable. I fa un canvi. Totes aquestes experiències emotives també... Ella s'autoprotegeix, no vol fer... Perquè intenten fer allò, les noies també colpegen, no? És algo així com la campanya, el lema és...
Sí, això és una...
M'encanta, el... no? És un Me Too, però manipulat.
Aquí,
és...
aquí hem volgut fer una mica és... de zasca. Bueno,
ah, sí?
A Marvel.
Sí, a Marvel, sí.
Sí, a l'escena aquella en què sortien totes les dones a la darrera d'Avengers i que va haver-hi aquell soroll tan horrible de les xarxes socials que se li va donar una importància molt estúpida. O sigui, era un moment en què, bueno, sortien personatges femenins, va quedar molt bé, va quedar fantàsticament bé.
La productora i... de la sèrie de Boys no està d'acord amb això, eh? De fet, per això ho introdueix aquí, en un moment de manera forçada i artificial, perquè... també diu que, i és veritat, sí, és una mica, em sembla, introduir aquella escena una mica amb maneres comercials, no? És a dir, és la productora, la Rebecca Sonsher, que diu, a veure, teniu Capitana Marvel, que és una pel·lícula que sí que defensa molt el feminisme, és una persona, una superheroïna que es val per ella mateixa, i aleshores a Endgame les foteu allà juntes amb aquest girl power en un moment determinat que és molt forçat i és veritat que és poc orgànic. Aleshores, intenta introduir aquest moment també aquí en forma de crítica, no?
Això de dir girl power és mansplaining, perquè són women, saps?
Sí,
són
sí,
dones,
sí, sí.
No
correcte,
girls. Eh?
Correcte, sí, sí, per això està posat
entenc
com a girl.
Entenc que la crítica és el postureig, que és el que podíem dir avui dia de les xarxes socials, també del màrqueting, que es fa molt de postureig. Què hi ha darrere d'això? No ho sabem, no hi ha res. Perquè The Boys no hi ha res, no es porten ni bé. O sigui, no tenen ni complicitat. Fan vides privades, cadascuna separada de l'altra. No saben com són com a persones. És cert, no hi ha res més. També hem de recordar que The Boat viu del màrqueting. O sigui, està amagant quantitat de mala praxis. I, a més, no hem parlat del contracte milionari amb defensa dels Estats Units, que es vol saltar tots els protocols democràtics haguts i per haver, i que de bot crea la situació impecablement perquè el govern contracti, sí o sí, els serveis de Vought com a superherois contra el terrorisme. O sigui, però això és una altra crítica, eh? També que ve de l'11 de setembre, dels atacs islàmics. O sigui, tot això ho vas veient i ho vas relacionant, és el que deia en Marcel, hi ha metàfores de tot, eh? Però aquest moment, bueno, és màrqueting. Estàs d'acord o no? No ho sé. En tot cas, hi és, i és un moment, és la foto, no, Ignasi? Vull dir...
És que jo... És això. Jo el que crec que el que vol deixar evident, a part de ho critiqui o no ho critiqui, el que vol deixar evident és una imatge de màrqueting. Ja està. Sí. Queda bé, és una foto i a partir d'aquí...
No creieu que queda molt millor i no és forçat i que jo crec que s'ha fet a consciència en el guió i que m'encanta el moment. Anem al final de la...
Al final, sí,
com m'agrada! Allà sí que ho diuen, aquí sí que estem patejant, no? Sí que estem fotent les coses.
És un moment genial, sí.
O sigui, ho explico d'una altra manera. La imatge que allò de tota la campanya de les dones són fora de tal i qual, el que vol criticar és que això no és feminisme. Feminisme Exacte. És el que ve al final, no? Una cosa és màrqueting, que és el que és la imatge tal, i no tenia cap importància, la pel·li d'Endgame no tenia cap importància, no representava...
Ni una.
És que no representava ni tan sols el feminisme, com s'atribuïa a les xarxes socials, que es feia tant de soroll, és que aquí això vol dir... Bueno, li van fotre moltes lectures que no tenien cap capiguda, i el que venen a dir a la sèrie, el que es venen a riure, és d'això, és tan sols una imatge, és tan sols res, pur màrqueting. I no té més res a fons que això, a l'inrevés, a l'inrevés.
Perquè el feminisme es dona quan se n'adonen que es necessiten. I que es necessiten per combatre aquest personatge que està destrossant i que a més fa de superheroïna per un mal molt gros, no?
És aquí quan s'ajunten Kimiko, Maeve i Starlight contra Stormfront.
Sí, perquè és molt poderosa.
És totalment orgànic, perquè clar que són tres dones amb poders lluitant amb una dona que és potser la més poderosa, potser fins i tot més poderosa que Homelander.
És el que deia, que Queen Maeve fa aquesta progressió que fa els baixos emocionals, que és normal, anímics, que ja no hi creu en el set, però tampoc pot sortir-ne perquè viu d'això. Viu de la imatge, viu d'això, la seva xicota la posa en dubte, tenen una baralla a casa, no? Que a més Queen Maeve, clar, si tu t'enfades i ets superheroïna i tens superforça, com a mínim el que pots saltar és una taula. I vull dir que aquell moment és quan s'espanta Helena i desapareix. I llavors suposo que és ella que s'havia negat a ajudar a Starlight. No la vol acollir, no la vol apadrinar, no li han donat cap bona rebuda. Suposo que recapacita i diu, no, aquí no ens en sortim, sinó estem totes.
Però aquí qui ha rebut fort i de valent és DC Warner i Zack Snyder. Perquè, és a dir, la paròdia que fan... O sigui, hi ha diversos moments, eh? Hi ha punt ser un que a la gent li acaba més desapercebut, que si després, si voleu, ara el comentem també. Però aquesta pel·lícula que estan filmant el Seven és la Justice League de Zack Snyder. Amb una mena de director que fa de Zack Snyder, podríem dir, i a més amb la paleta de colors de les pel·lícules de Snyder. És a dir, se'n riu directament a la cara de tot plegat, de les postures, dels moviments de càmera. O sigui, és una clatellada forta.
Jo m'he rigut moltíssim, i m'he rigut moltíssim també, entre d'altres coses, perquè estic molt d'acord, o sigui, jo què voleu que us digui, no sóc dels que pensa que en Zack Snyder és molt més profund per fer veure que és molt més profund. M'ha semblat ridícul moltes de les campanyes que s'han fet i tal, que jo per exemple, que es faci la Snyder Cut de la Justice League, me sembla fantàstic, i per tota la gent que li agradi que la disfruti i tal, però el soroll i tot del moviment que s'ha fet m'ha semblat bastant ridícul, i és el que es posa a la sèrie. Ho estàs posant des d'aquí, allò. Ei, esteu donant una profunditat increïble i us penseu, vés a saber què, d'una profunditat que no existeix, que és una aparent profunditat. I no sé, els hi ha quedat molt... Jo rigo moltíssim.
Sí, jo també m'ho he passat molt bé amb aquesta paròdia, que de fet és una paròdia, no?, d'aquest tipus concret de cinema de Warner DC, del que porta la branca és aquest Snyder, per entendre'ns. Hi ha fins i tot una... que aquí hi ha l'Eric Kripke, que hi ha... l'Eric Kripke, que no sé si ho he mencionat abans, és el showrunner, guionista, i bé, de tot, el màxim responsable d'aquesta sèrie. Hi ha un moment...
Jo l'he esmentat abans.
Sí, l'has esmentat. Hi ha un moment de... em sembla que és el del capítol 7, que és un moment que ja comentàvem, havíem comentat abans, que tenim el Huey i el Farolero que estan a casa, i el Farolero està mirant pel·lícules porno, o està mirant una pel·lícula porno d'una versió del Seven.
Tremenda.
Sí. Bé, l'Eric Kripke, no sé si veritat o mentida, diu que allò ho van rodar, val? No sé si ho van rodar...
Home, és que això, clar, no existeix.
No, clar, és una cinta que no existeix, que hi ha versions, doncs...
T'imagines que existís? Estem molt malament. O sigui, ara sí que...
Segur que no. Segur,
no, Marcel,
segur, perquè aquestes coses surten als dos segons, vull
dir. És un
que
meme.
No, jo no ho tindria gens clar.
Bé, el cas és que van registrar fins i tot la marca, que és Subporn, com una pàgina web, ho van registrar des de Sony, i van iniciar i Kripke una campanya a través de Twitter per demanar que es fessin públiques aquestes imatges, una campanya que venia a simular la campanya de Twitter de la Snyder Cut. O sigui que hi era ja una paròdia ja bastant buscada, és a dir, aquest metratge que hem rodat, que no s'ha vist, sisplau, demaneu a través de les xarxes que es faci públic, que és supernecessari, que... Bé, en fi. És una d'aquestes petites curiositats que també s'han fet una mica de meta sobre la sèrie.
Jo crec,
no?,
que s'ho estan passant molt bé, escrivint aquesta sèrie, i s'ho estan passant molt bé.
I tots els que llegim còmics, veiem sèries i tal, també ens ho estem passant tant i també.
Sí, doncs bé, aquesta curiositat la tenim aquí. Va.
No hem parlat de la cap de tots aquests, com no sé quina mena de relacions públiques, que li cauen els cabells
amenats. Bueno, és la Ashley que substitueix el personatge de la que feia l'Elizabeth Shue en aquest cas.
Però té un altre tarannà,
eh? És vicepresidenta, sí.
Sí, bé, és un titella.
Aquesta no controla res, és a dir, intenta controlar la situació i no...
I molt continguda, i alguna cosa darrere hi ha, que ja ho comencen a entreveure.
Sí, no sé exactament, però...
Sí, ja veurem. Un tema que potser d'aquests de referents que no hem esmentat abans, que crec que potser val la pena, és en el capítol 7 que veiem un personatge que es va nodrint, ara que parlàvem de xarxes socials, de tuits i de vídeos que va penjant a Stormfront, i va a una botiga i em sembla en un magatzem i agredeix a una persona, s'arma i l'intenta agredir, l'intenta matar, i llavors quan està allà se n'adona de l'atrocitat que ha fet, no? És a dir, aquesta manera de a través de, no sé si ha volgut representar també atacs d'odi que puguin haver-hi a Estats Units a través de gent que fomenta l'odi en xarxes socials.
Jo crec que totalment. És una denúncia explícita precisament a les animalades aquestes que molta gent es fa i de l'odi que es transmet en definitiva moltes vegades sobre les xarxes socials, no? Que mitjançant Twitter, mitjançant falses etiquetes, que hi ha molta gent que li agrada veure la realitat en les dues dimensions que té una etiqueta, doncs, bueno, poden cometre barrabassades bastant bèsties.
Estàs parlant d'aquest noi que se sent atret pel lideratge de Stormfront? I...
Sí.
Val. És que ara no estava perduda, d'acord. Sí. Sí, bé, de fet, l'Eric Kripke, el showrunner, guionista i tot plegat, ho ha expressat i bastant prou clarament que està en contra de les armes als Estats Units i que està fart de veure com ensenyen l'alumnat a protegir-se per si hi ha algun nano o nana que entri amb metralladores, amb escopeta, amb el que sigui, amb una arma de foc, i en comptes d'atacar el problema d'arrel. O sigui, és que ell ho veu extraordinàriament greu que hi hagin assalts amb armes de foc a escoles. I nosaltres des d'aquí també.
Perquè nosaltres tenim molt interioritzat que les armes no les ha de poder accedir tothom, que tu no pots anar al supermercat i comprar una pistola. i en canvi allà és com un dret que tenen. Aleshores, clar, la perspectiva que tenim nosaltres és totalment oposada a la que tenen ells. I és un canvi cultural que espero que en un moment o altre
es faci.
Sí, perquè clar, que no estem al vell oest, I al final és com la modernó, però continuem amb aquelles tradicions del vell oest. I a més, el Cal Urban ho diu, no?, en una entrevista, que ell va estar vivint un temps a Los Angeles.
Sí, que se li va oferir de... En el moment que rodava, no?, que tenia tanta feina als Estats Units, doncs va plantejar-se amb la família si anar a Los Angeles a viure, però diu una de les coses que ens va tirar enrere, i a mi particularment perquè tinc fills, és això, pensar que els meus fills haurien de passar cada dia que entren a l'aula sota un detector de metalls. És que no ho concebia.
És que allà als Estats Units és un problema molt gran que tenen, i el problema que tenen sobretot és que les armes és part del poder. Llavors ens queda molta lluita, molta denúncia que fer, i és un endarreriment important que com a societat no els hi deixarà avançar fins que no l'acabin de treure. No? La gent viu molt intranquil amb això. No és tan sols ja les sèries, sinó que, per exemple, en el món del còmic s'ha denunciat moltes i moltes vegades això de les armes i... Però bueno, és que és normal, és viure amb l'horror cada dia. Ara mateix que estem en la situació en la que estem amb el Covid i tal, la gent va molt més al límit. Doncs imagineu el que deu ser viure als Estats Units on molta gent té una arma a casa seva, on se li pot girar, com passa a la sèrie, la truita en un moment donat a una persona i fer una, bueno, una autèntica massacre. Vull
sí,
dir
sí.
Que...
La inestabilitat emocional, no? I veure't que no tens feina, que no tens perspectiva de tenir-ne, que tens una família... Home, sí, sí.
I què és el que dic? O sigui, ara mateix al nostre voltant hi ha molt més... I, bueno, la gent està molt més al límit per mil i unes situacions
sí,
que s'estan
sí,
donant.
Sí. Uh-huh.
Llavors, imagineu que tothom tingués accés a una arma. És que és una brutalitat, total, i bueno, això és un problema que espero que algun dia es solucioni, la veritat.
Mira que s'ha intentat i van haver-hi marxes, us en recordeu, de joves, i va ser un moviment que va travessar el país, però clar, si ja els joves poden anar demanant, bueno, que continuïn, que a vegades així és com es canvia el món, però bé, sí, sí.
Bé, anem per un altre tema que és que ha sobrevolat tota la temporada i que tenim una resolució ben bé al final, que és els caps que exploten.
Ai,
perquè
quanta sang!
Un tema que no hem parlat. Ja veiem des del primer capítol que hi ha gent que li explota el cap, és a dir, quan sembla que s'hagi de produir una determinada cosa que pugui, sembla... perjudicar a Bok de manera aparent, escolta, acaba explotant el cap. Tenim l'apocalipsi de caps explotant en l'escena del judici del capítol 7, on s'ha...
Bueno, no és bé un judici, no?
Bé, s'ha de testificar en contra de Bok, explicar el que fa, i això, clar, podria fer trontollar fins i tot l'empresa.
Jo crec que és una vista d'aquestes davant de congressistes i de, bueno, com una mena d'acte democràtic, no?, de control d'allò que està per sobre de...
Sí,
o que
sí.
Podria escapar-se al poder polític.
I aquí veiem els caps esclatar, però amb una cosa, amb una facilitat que jo vaig al·lucinar.
Faltava Michael Ironside per aquí.
A més, és que no sabia si et podia tocar a tu. És allò de, ostres, el del cantó li ha explotat, no? I a més, és com molt tonto. És com quan te volen disparar i poses la mà per davant. Pues era com molt tonto perquè, clar, sorties corrent, però és que això no anava amb si sorties corrent o no. És que t'explota perquè hi ha com una mena d'alarma o de detonant.
Bé, anem directe, o sigui, anem ja directe al que està passant.
Perquè aquí hi ha un personatge femení.
Sí, no descobrim fins a l'últim capítol, jo diria gairebé a l'acabar ben bé al final del capítol 8, que descobrim que és Victoria Newman, que és aquesta política que l'hem vist al llarg de tota la sèrie, així una mica de secundària, acompanyant a la gent
la
de la
Mallory, no? És
sí,
la CIA.
A la gent de la CIA, acompanyant-la, intentant, aparentment, lluitar contra Bok, però ella... és la que fa explotar aquests caps i és la que està mantenint d'alguna manera viva a Bok. Clar, jo faig la pregunta, aquesta dona treballa per Bok o és que té la seva pròpia agenda política i creu que mantenir viva a Bok la beneficia en la seva carrera?
Home, aquesta... home, clarament té els seus propis plans. Clar. Ella, doncs, que... Ella, no, el que vull...
Hi ha gent que
ella vol accedir, segurament, a algun càrrec alt en la política.
Hi ha gent que especula que treballa per Vox i és una infiltrada de Vox.
Jo crec que aquesta, el que es veu, és de presidenta dels Estats Units d'Amèrica.
Correcte. Estic amb Marcel. Votar per Newman.
De fet, introduïm ja una trama política que agafarà importància, suposem, a la tercera temporada, perquè acaba amb Hiwi demanant-li treball a aquesta dona. Que dius,
ai, sí.
Hiwi, és que no surts d'una per ficar-te a l'altra, tio. És que, dius,
és que és un bonàs.
Va ficant la pota però allà, pobra...
Aviam, és el típic pringat de tota la vida. Tots empatitzem amb aquesta figura perquè tots ho som una mica, tothom
però
ho és
escolta,
una mica.
Però es va carregar en translúcid a la primera temporada. Vull dir que quan s'enfada molt i molt i molt, doncs acaba reaccionant. I aquí...
Bueno, que sigui el pringat no vol dir que no li surtin de vegades les coses bé, però sí. És el típic pringat que es fica en un embolic l'un a l'altre.
Sí. És que jo, de veritat... I s'ha quedat al marge, no?, perquè ha fet com una mena de... M'aparto, els The Boys ha quedat així coix, m'aparto d'aquests i vaig a fer el meu camí, que és com el que ens ha anat avisant tota la segona temporada, que vol el seu camí i no el trobava. I al final se'n va a l'oficina de campanya electoral de la Newman a demanar feina. I dius, bé, no sé com sortirà això, ho veurem a la tercera, no?
Bé, estaríem d'acord, per tant, que Newman té la seva agenda pròpia i no sabem ben bé com ha agafat aquests poders, perquè se suposa que devia en algun moment prendre aquest compombi
sí,
o...
Sí, com la resta.
Sí, el que passa com que el compombi el tenia controlat Vogue... Si és que no treballa per Vogue, com ho ha aconseguit? Com és que Vogue no la té controlada en aquest aspecte? Clar,
Vés a saber si ha canviat la forma física, també. Mira, no tenien controlada Stormfront i allà està. També els deu passar que no tenen molta gent controlada. D'aquests que tenen... Bé, que van prendre aquest líquid, aquest compound B, no? Aquest líquid blau que els va atorgar poders. Però m'agrada molt i ara... mateix, podríem fer el paral·lelisme amb aquest personatge Newman que vol accedir a la Casa Blanca amb la nova vicepresidenta. Perquè els trets físics, no, Marcel? No són caucàsics, diguéssim.
Sí, ho podríem dir, sí. No, mira,
és com
no
la Kamala, és com la Kamala. Ara mateix és...
Com la Kamala.
Seria, doncs, aquestes... que n'hi ha tanta població als Estats Units feta de tanta barreja de cultures, de races, de pobles, que ho volen evitar alguns, no? Com la volia evitar la Stormfront, diguéssim. Però, en canvi, suposo que les intencions no són paral·leles, eh? Això que quedi clar. Jo no he dit que les intencions d'una i d'altra, el personatge real, diguéssim, la persona real, que és la vicepresidenta, encara no instituïda, i aquest personatge que vol arribar al màxim. Jo crec que vol ser presidenta.
Sí, no pot dit, ser que...
No hem dit que ha sortit a la palestra, vull dir... amb les masses allà a fer el seu discurs, les seves arengues.
Jo crec que precisament, clar, és una persona que està propera, que té ambició de poder i està propera a les esferes de poder, llavors de com ha aconseguit els poders, i hi ha molt per jugar aquí al mig. Ho pot haver aconseguit de qualsevol de les maneres, simplement apropant-se a la persona adequada en el moment adequat. Això per una banda. I per l'altra, doncs, clar, en un món on hi ha poders, doncs sí, precisament un personatge que pogués ser paral·lel a polítics com els que tenim ara, bueno, com els que hi ha ara, doncs a la Kamala Harris, doncs podria utilitzar els seus poders doncs, per les seves ambicions, no? Que és el més normal del món segons aquesta sèrie.
És un House of Cards, això. És l'ambició per l'ambició i els meus objectius per sobre de qualsevol bé públic.
De fet, l'última víctima, ja enllaço i aprofitem per treure el tema, d'aquesta senyora és aquest tal Adama, que és el director d'aquesta església Church of the Collective, l'església del col·lectiu, que és aquesta... una mena d'església de la cienciologia, podríem dir, un equivalent?
Exacte.
O... Totalment. Aquí es fiquen amb la cienciologia, però de manera... faltant Tom Cruise.
Però què els hi passa amb el refresc aquell? Que hi té alguna cosa, el refresc? Que sempre va oferint en Deep i en Deep li ofereix a l'A-Train. No, no, sabeu aquell refresc? Ara no sé, té una marca comercial, eh?
Sí, no ho sé, no, jo no l'hi he vist.
Jo he pensat que té alguna cosa que el sotmet, no sé, alguna mena, no sé.
No, jo no ho he entès així, però bé, no sé.
Sembla una cosa molt personal, no?, amb el personatge, però no sé, la veritat és que podria ser que siguessin d'aquelles coses que esclaten a la tercera temporada.
És com un Aquarius. No ens paga Aquarius, eh?
No.
Per dir això, però però com si fos però la seva si marca, no? És com perquè aquell home vol tentacles a tot arreu, el de l'església.
Sí, perquè clar, el que està intentant és redimir a The Deep, que és que, bueno, potser la trama
és
la trama menys interessant de la sèrie, eh? Sí. La del Deep i Train, que són uns personatges d'allò menys interessants comparat amb tot l'altre que ens envolta, que han estat expulsats del set i intenten a través d'aquesta església, aquest director que intenta bé tot això que heu fet malament, tu que has que has tingut escàndols sexuals i tu que has pres drogues, intentar netejar la vostra imatge, no? El Deep li organitza un casament acordat, no? Perquè mireu que bon noi que és, que ja té, que està casat, no? Que vol tenir família, tot això, perquè pugui recuperar el seu estatus. I amb l'E-Train intenta fer una mica, no? Mira, mireu com ja s'ha recuperat de les drogues i, per altra banda, intenta negociar amb Vogue a veure si els pot recol·locar o no els dos.
Jo crec que, a part de tot això, barreja una mica... Va sortir... Abans he esmentat Smallville. I hi havia una actriu de Smallville,
sí.
Ara... Exacte, ara no recordo, que precisament s'ha fet molt famosa perquè va ser una de les caps d'una secta que realment doncs, estava fent que, bueno, que hi havia violacions i tot perquè... mitjançant aquella secta i que precisament doncs, feia servir aquesta... enganxava amb aquesta persona famosa o amb persones famoses i que introduïen a gent a la secta. I jo crec que entre sensiologia i per aquí va la cosa de que si a la sèrie es critica molt les produccions de Hollywood i tal, el còmic és més crítica sobre el món del còmic i la sèrie és més crítica amb tot el món de les pel·lícules i de les sèries. Doncs llavors per aquí és, una secta com la de... Són les de la sensiologia o aquesta de l'actriu de Smallville, que no em surt el nom, Allison no sé què.
Allison Mack.
Doncs, Allison Mack, això. Doncs jo crec que és una profunditat més que li volen donar a la sèrie.
Per cert, no hem parlat d'un personatge prou important, jo crec que se n'ha parlat bastant, i a més, jo crec, Marta, que tens alguna anècdota, parlem del Ghost Terror.
Ai, pensava que anàvem a parlar d'en Frenchy.
Sí, home, ara si voleu parlem de Frenchy Kimiko...
No tinc cap anècdota, d'en Frenchy.
No, però del
Ghost... I Kimiko m'agrada molt.
Del Ghost, sí.
Del Ghost Terror, no? Que és el gos que tu, Marcel, ho saps millor que tots tres, que surt, és el gos de Billy Butcher.
Té molta importància. El còmic té molta més importància que la sèrie, diguem. És molt...
sí.
Hi ha diverses escenes molt bèsties amb el gos. Sí.
Bé, doncs a la sèrie us haig de dir una cosa, us haig de confessar que aquesta imatge l'he esborrada del meu conscient, que el gos té sexe amb un porc. O li dona... Hi ha un moment en què en Huey, Jack White, ha d'estar a soles en una habitació amb el gos d'en Billy Butcher, que es diu Terror, no? Horror, bàsicament. I el gos, no sé si és que va calent, i ha d'atacar un porc. I la paraula clau que engega aquesta ordre per al gos és boner. I es veu que per alguna raó que no ha descrit en Jack Wade, els ensinistradors, perquè ja sabeu que en les sèries i les pel·lícules sempre hi ha ensinistradors, ensinistradores darrere dels animals, perquè facin el que han de fer, no hi podien ser a l'habitació. I era ell l'encarregat de donar-li l'ordre. I es veu que es va passar tot... Boner, Boner! I el gos no li feia cas. I ho va passar molt malament. Perquè, a més, l'escena, jo crec que el devia... també el devia pertorbar, no? Com, en fi, anècdotes aquestes en tenen un munt. De fet, en Jack Quaid ha declarat que és probable que en la seva vida d'actor no torni a interpretar escenes com les que ha fet per The Boys.
No m'estranya. De totes maneres, és el que dic, eh? Si us pertorba el del gos a la sèrie, no llegiu el còmic, sobretot.
No, és que clar, Déu... En fi.
Bé, si voleu, parlem ja directament d'aquest final dramàtic que hem deixat ben bé, no?, entre com es tanca el cercle entre Butcher, Homelander, Baker, Ryan i Stormfront, que ja m'avança, no?, que hi havia aquesta lluita, però hi ha aquest final, no?, en què es troben els personatges allà en el bosc.
És com una família una mica desestructurada.
Sí, sí, aquí veiem, clar, el fill que, per salvar la seva mare, al final, bueno, sí, que aconsegueix carregar-se Stormfront, però també es carrega la mare, no?
Sí, aquí és perquè és humana i el seu raig...
Sí, no? A mi m'ha recordat una mica aquella pel·lícula El Hijo, que era aquell Superman dolent, però bueno, aquí el nen és bo, de fet té bon cor, no? Però m'ha recordat una mica
una
en això.
Una pel·li més dura, també.
Sí, sí, sí.
Totalment.
Però aquí ja és no ha treballat els poders i no ha pogut controlar. I se li ha anat de les mans.
I el pobre...
Bueno, dels ulls.
El tema és el trauma, el pobre Billy Butcher, que el seu leitmotiv ha estat recuperar bé, que des que va començar la sèrie, a sobre ara, veu com ella, com a últim desig, li demana que se'n faci càrrec del fill de Homelander. És clar, és que el pobre... Com ho paeix, això? És que...
Ah, i a mi m'encanta, en aquesta escena, precisament final, el paperàs, però gran, d'en Carl Urban. O sigui, aquells moments en què el veus dubtant entre què ha de fer, si pelar el nen o realment protegir-lo, i que ho veus, que ho transmet, no?, aquesta sensació, doncs té molta força a la pantalla, però molta.
Sí, suposo que al final és guiat per els sentiments que tenia per la seva dona, per Becca, és complir les seves paraules. Li va fer prometre, i una promesa, ell les compleix. Això sí, és un molt, molt obedient amb això. I sí, està amb la barra de ferro, que nosaltres pensem que li fotrà pel cap el nen, però no, no. El que passa és que el dona, no?, diguéssim que se l'emporta la CIA amb un cotxe negre.
Sí, perquè si l'ha de cuidar ell en el soterrani, no sé.
No pot cuidar, no.
Però queda clar que el protegirà a partir d'aquí.
Sí, el protegirà. Sí, perquè se suposa que en Homelander en algun moment insistirà en recuperar-lo. Està clar.
Aquí potser veiem un Homelander...
I no parlem de com va quedar Stormfront a terra? Tota torradata.
Sí, com una torrada, t'ho has dit. Però clar, amb el rajos...
Això passa en el còmic, també, amb l'altra versió de... És una escena que també l'han tret del còmic i que els hi ha quedat i l'han encaixada perfectament.
I que comença a parlar alemany de cop i volta.
Clar.
És com la caiguda i desintegració de l'imperi nazi, no? És com...
A mi, en aquesta escena, no sé si us ha semblat a vosaltres també, m'ha semblat veure un Homelander bastant superat, primer perquè ve de cometre també uns assassinats en aquella cabana, no?, mentre està buscant el seu fill que no el troba, completament xop de sang, arriben allà i bé, es troba amb el que es troba, a més la Queen Maeve li ensenya, escolta, dir en aquest vídeo el faré públic de l'accident d'avió que no va salvar tota aquesta gent. És un Homelander absolutament superat en aquest final de temporada.
És que tota l'estona és la superpoders contra humanitat. Llavors, al final de temporada, doncs, és el moment en què en Homelander comença a ser superat per la humanitat, per la seva pròpia humanitat, que no en té gaire, però comença a ser superat per ella.
Clar, aquí és molt interessant que els personatges de The Boys no tinguin poders, excepte Kimiko, no?, que és l'única que sí que té, perquè és que si no, pobres, els donarien pel sac contínuament, però i Kimiko és una mica la que ve a salvar la cosa.
Que Kimiko té poders perquè també la van segrestar, no?, la van apartar de la seva família, van experimentar amb ella, amb el seu germà, que el seu germà no n'hem parlat. És una trama una mica... Bueno, no?
És per fer evolucionar més el personatge que no
sí.
pas...
Un altre encert, també, de la sèrie, aquest passat de la Kimiko. En el còmic no existeix. En el còmic és totalment diferent. És més, bueno, doncs, té poders perquè es pren la fórmula i tal, però no té un passat tan ric com té a la sèrie.
Però és allò de l'amor d'en Frenchy l'ha pogut estabilitzar. com a persona. Li ha tornat la dignitat com a persona.
Perquè
la
Frenchy, a més, ha tingut una paciència amb ella que t'asseguro jo que està molt enamorat, eh?
Sí, anava a dir, és un encant, però té molts de problemes amb Frenchy, eh? I a banda que li agraden molt les armes i que és traficant i altres coses.
I quasi res, no?
Frenchy és l'únic personatge que l'entén des del principi.
Sí.
I aquest recolzament inesperat, doncs és el que fa que, bueno, a més jo crec que és una cosa molt maca, que és el que es dona moltes vegades també amb les persones, que és que de vegades un simple recolzament d'una sola persona doncs pot fer que et recuperis.
Sí, sí, sí. A més que en Frenchy és d'aquelles persones que es van quedar sense res. No té família, va morir un amic seu de sobredosi perquè ell no va poder arribar, i d'aquí ve, no?, que ens expliquen doncs aquesta mala maror amb els altres col·legues de The Boys, amb MM, no?, amb Mothers Milk. Vull dir, i la relació que té amb la CIA, tots tenen la seva relació anterior, que es va desintegrar, es va fondre perquè va haver-hi doncs unes males decisions, i després tot es reprèn i s'ha de tornar a construir, no?, les confiances i tal. I m'agrada molt aquest accent que li fan Francesc, que l'actor no el té, que l'he sentit.
Però li queda molt bé, escolta.
Li queda molt, sí, clar. Frenchy, a més, parla de cuina. O sigui, és un altre estereotip, no?, de França, la cultura gastronòmica. Perquè ell va dient, en algun moment, sempre fa referència... Li agrada cuinar i fa referència a algun plat...
Hauríem de fer un sondeig, allò, a França, a veure que si li queda bé o no li queda bé l'accent aquest.
Sí, sí. Jo... Però bé, també està bé.
És aquelles coses que des de fora la veus bé, però...
Sí, no sé, és com el deix rus, que jo començo a veure'l ja com... Bé, als 80 potser ens ho en passàvem, però ara és molt estrany. I no res, que m'agrada molt. A més, aquest intent d'ell, aquesta... persistència amb ella de no abandonar-la mai i d'intentar entendre el seu llenguatge particular de signes. És ensenya'm, sisplau, perquè vull comunicar-me amb tu. Uh-huh. Està molt bé.
Ella és un personatge que, tal i com quan surten els flashbacks del seu passat, està acostumat doncs, d'estar amb d'altres persones que estan al món de la droga, molt marginals i tal. Llavors, quan surt un personatge marginal com és ella, doncs és l'únic que l'entén. Però precisament per això, crec jo, per aquest contacte que ha tingut ell sempre amb persones molt marginals.
Uh-huh. I amb molts problemes molt profunds.
Sí. Clar.
Bé, jo diria que quasi hem repassat tota la sèrie, eh?
Ostres, sí. Només us volia dir que per la tercera temporada, no sé, jo he llegit alguna cosa que sé si es podrà contrastar, que es veu, no sé si en Marcel que ha llegit els còmics, que un cop l'any aquests de Vought fan com una mena d'orgia entre els superherois. Orgia sexual, que els hi fan com una mena de festa secreta que el públic, la gent, no ho pot saber, perquè allà es deixen anar. I penso, home, es deixen anar sense haver de fer això, però bé. I es diu Herogasm.
Penseu que en el còmic el tema sexe està molt més accentuat i el que són orgies, violacions i històries, i surten a patades.
Bé, per cert, parlant de sexe, de fet, l'última escena que veiem a la sèrie és Homelander masturbant-se davant de la ciutat, que de fet és una escena que es veu que en el còmic hi és.
És com una mica Batman, però sense masturbació.
Correcte, recorda molt a Batman aquesta escena, que de fet havia d'anar, es veu, a la primera temporada, però que Amazon ho va trobar una mica fort i que no la van incloure. Bueno, van incloure, no, o sigui, l'havien escrit, però que no la van ni rodar. I que l'han posat ben bé al final de la segona temporada, no sé si perquè ja la sèrie ja funciona i que veuen que no passa res si posen aquesta escena, però ha estat com una mena de... perquè tampoc veia cuento de res, com una mena de clocadeta d'ull, poder, no?
Home, jo crec que sí. Mira, Batman tenia la batsenyal i Homelander, doncs, es masturba a la llum de la lluna. I, a més, a sobre de tota la ciutat,
és clar,
no?
Que el representa és que sobre la ciutat, és
jo
que és això.
Jo ho domino tot, tinc el poder i no m'heu matxacat, no? I a la tercera, la seva ira serà espectacular. Uh-huh. Us haig de dir que el personatge de Mother's Milk, Las Alonso, el que és l'actor es diu Las Alonso, que crec que la sèrie pateix de trastorn obsessiu compulsiu. És possible, Marcel? Que sí, no? Que ho diu, que pateix aquest trastorn, que tot ha d'estar col·locat perfectament, que tot... Doncs a la vida real també.
A la vida real. Jo, sí, això sembla, doncs, a la sèrie, doncs, i sí, sí, té tota la pinta.
Doncs a la vida real també el pateix i diu que cada vegada que acaben el set, que tot acaba de potes en l'aire, ell és el que es queda després endreçar.
És una putada tenir aquest...
Sí, és una mala jugada, sobretot si vius en un apartament amb estudiants. Vull dir, és fatal, és el pitjor que et pot passar. A més, és que, clar, com fiques un personatge amb trastorn obsessiu compulsiu, amb un sòtan, amb uns paios que són bruts, que no els interessa absolutament
res. És un plató,
res.
Està tot molt net.
Ai, sí.
Per cert, la tercera temporada segurament trigarà una mica més en arribar, perquè el pla de rodatge tenen previst que comenci el dia 1 de febrer del 2021 i que acabi a l'agost del 2021. Per tant, no veurem la sèrie al setembre, com sí que hem vist les dues primeres temporades. El que no sé si arribarà abans serà l'spin-off, perquè sí que està en marxa un spin-off de la sèrie, que es dirà G-Men, que és un grup que ja apareix en els còmics, és una mena de paròdia d'X-Men, però aquí ho representaran com si fos una acadèmia de superherois que lluiten per aconseguir un d'aquests llocs de ser el superheroi representant d'una determinada ciutat important. Aleshores, serà com una mena d'universitat, hi haurà moltes hormones, i per tant aquí el sexe poder sí que tindrà bastant més pes que no pas la sèrie principal.
New Mutants, no? New Mutants X-Men.
Exacte. Vindria a ser això, es dirà G-Men, i per tant això sembla ser que està en marxa.
Tocaran totes les variants dels superherois, eh? I tots els còmics i tots els títols, al final.
Sí, sí, és a veure com ens carreguem a les sí. sèries, al superherois.
En Cal Urban...
Però és el millor, riure's.
Sí, sí, sí. En Cal Urban deia que se n'havien adonat que amb Deadpool hi havia públic per a aquestes tipus de produccions qualificades R, no? Allà. I això, doncs, ha donat també, suposo, marge per... És com allò, algú trenca una mica el gel i altres es comencen a plantejar de, doncs, això s'accepta? Doncs vinga, endavant, fem-ho.
Molt bé, no sé si ens hem deixat alguna cosa més, voleu fer alguna conclusió final de la sèrie abans d'anar acabant?
Jo simplement, doncs, que si algú té dubte, per si no ha quedat clar tota aquesta estona de programa i tal, és d'aquelles must-have, de les que s'han de veure, s'han de veure obligadament, i tant la primera o segona temporada, doncs, és molt divertida, cal riure's de les coses, com hem dit, de destrossar-ho tot i riure's de les coses és fantàstic, i és el que s'ha de fer amb aquesta sèrie.
Es gaudeix, el que passa que les persones, l'audiència sensible a la violència, les violacions, el sexe no consentit, bé, no crec que sigui la seva sèrie, però sí que és, doncs, com, no sé, si ens heu estat escoltant fins aquí, t'obre moltes reflexions, com a mínim hi ha molta crítica social.
Sí, jo crec que la segona temporada, millor que la primera, la sèrie va creixent, cada vegada és millor. M'encanten els personatges com estan escrits, m'encanten els actors que els fan, i per mi és una de les millors sèries que hem vist en aquest 2020, i per això també li hem volgut dedicar doncs aquest monogràfic a aquesta segona temporada de la sèrie. Doncs Marcel, Marta, gràcies per acompanyar-nos avui i ens tornem a veure aviat.
Fantàstic.
Una abraçada.
Molt bé.
Abraçades.
I avui toca ressenya de còmic i portem una obra que s'acaba de publicar aquí. Ara en parlarem amb l'Aran Bomat. I Aran, com estem?
Hola, molt bé. Moltes ganes de tornar a parlar de còmics.
Doncs avui ens portes una novetat editorial a casa nostra. Crec que va sortir el passat mes de setembre el primer volum per part de Panini. Està a punt de sortir aquest mes de desembre el segon, que es tracta d'aquesta col·lecció d'Ai de Kieron Gillen amb dibuixos de Stephen Hans. Parla'ns una mica d'això.
Val, doncs començarem una mica parlant dels autors. Tenim a Kieron Gillen, que no cal que en parlem gaire perquè tots el coneixem. Fora de les sèries de Marvel ha fet una sèrie que es diu The Wicked and the Divine, que és una sèrie sobre déus que tornen cíclicament a la Terra com si fossin estrelles del pop. Als Estats Units aquesta sèrie ja s'ha acabat, es va acabar en el número 45, i aquí a Espanya penso que s'han publicat 6 volums fins ara, o sigui que en falten 3 més. 2 que acaben la història i un volum amb tots els feelings, els recopilatoris especials i coses d'aquestes. The Wicked and the Divine és una sèrie que m'encanta. No sé, no recordo si n'hem parlat aquí alguna vegada, penso que no.
Sí, l'has recomanat diverses vegades, n'hem parlat una mica.
Sí, jo segur que us he fotut el rotllo sobre The Wicked and the Divine més d'una vegada, les recomanacions de l'any i aquestes coses. En tot cas, és una sèrie que a mi m'agrada molt i la recomanem des d'aquí. Aleshores, què més ha fet Kieron Gillen que m'hagi agradat molt? Sí, la sèrie de Darth Vader, quan va tornar a començar el 2015, ell es va encarregar dels guions, i tot i que a mi les sèries de còmics de Star Wars mai m'havien cridat massa l'atenció, la veritat és que aquesta de Darth Vader està superbé, aquests 25 números són fantàstics, a més hi ha Salvador La Roca de dibuixant, i en aquesta sèrie ell va crear un personatge nou en el número 3, que és el personatge de la doctora Aphra, que és com el costat fosc de Han Solo, i aquest personatge va tenir tant d'èxit que va aconseguir una sèrie pròpia que també va començar guionitzant Kieron Gillen. Les dues sèries són molt i molt recomanables. Gillen em penso que va deixar Darth Vader en el número 25 i la de la doctora Aphra la va deixar en el número 20 i va passar el testimoni a Simon Spurrier, que és un altre guionista molt interessant i del que parlarem el mes que ve, si tot va bé. A veure, si s'acaben ja les coses que té a mig començar, perquè ha fet moltes històries ara per Vertigo, que també estan molt bé i que m'agradaria comentar un dia d'aquests. I del que no podem parlar tant és de la dibuixant de Stephanie Hans, perquè a part d'algunes portades i alguna cosa suelta per DC, no li hem seguit gaire la pista. El seu estil és més com d'aquarela, és un estil poc realista, molt de retrat dels personatges, i no és gaire habitual en els còmics. A mi em fa pensar una mica en les portades i els interiors de, com es deia allò, del Tierra X, que
sí,
va fer Marvel.
Bé, el que fa Alex Ross, no? Que de fet ara Alex Ross es deia que només a fer portades de Marvel, i són així pictòriques, que és una mica l'estil aquest que deus voler comentar, no? El que passa, potser estem acostumats més a un estil pictòric a les portades que no pas als interiors, excepte còmics com doncs, el Tierra X o potser el Kingdom Come, no?
Exacte. És més semblant al Tierra X que al Kingdom Come. L'Alex Ross té un estil molt, molt resseguit, molt definit. En canvi, el Tierra X és un més suelto, més estripat, per dir-ho d'aquesta manera. Doncs seria una mica l'estil de Stephanie Hans, que bàsicament és retrat dels personatges. Bé, doncs després d'haver parlat una mica dels autors, parlem de Dai. És una sèrie que va començar el 2018 i és una barreja de Jumanji i de Dragones i Mazmorras, tant del joc de rol com de la sèrie de dibuixos animats.
De fet, el títol del còmic és un joc de paraules, no? O ho sembla.
Exacte. Dai, que vol dir dau en anglès, i també vol dir morir. És una mica aquestes dues coses, perquè cadascun dels personatges està representat per un dau diferent. Això després ja ho comentarem. En aquesta sèrie, Gillen volia respondre's una pregunta que ell diu que li sorprèn, que mai ningú s'hagi plantejat en un còmic, que és què passa amb els protagonistes de la sèrie de Dragones i Mazmorras després de l'últim capítol, quan suposadament aconsegueixen tornar a la Terra. Recordem que aquest capítol en realitat no es va arribar a gravar mai.
Sí, és
la sèrie de dibuixos de Dragones i Mazmorras no acaba, per dir-ho així. Uh-huh. Però estava previst que a l'últim capítol ells tornessin a la Terra. Doncs ell el que es pregunta és què passaria amb aquests personatges un cop tornen després d'haver passat vés a saber quant de temps en un món de fantasia. I per Kieron Gillen el que passa és bastant desastrós i una mica mediocre. O sigui, els personatges es reuneixen per fer una partida de rol a l'any 1991 com uns autèntics friquis i desapareixen de casa seva i apareixen en una altra dimensió. I ells tornen 2 anys després a la Terra. Però no tornen tots.
perquè el màster de la partida, el que és el director de la partida, no torna amb ells. I, a més, no poden parlar del que ha passat. Clar, tothom els hi pregunta i ells no poden parlar-ne. Diuen, és que no ho puc dir. Tota la zona, és que no ho puc dir. Després descobrirem per què no ho poden dir. Bé, aquests personatges, un cop han tornat a la Terra, doncs la veritat és que les seves vides són una mica mediocres i desastroses. Primera, perquè tots arrosseguen uns traumes i una mena d'estrès posttraumàtic important que fa que els hi sigui molt difícil tenir una vida normal. Hi ha casaments, hi ha divorcis, alguns tenen fills, i un es converteix en un escriptor famós adaptant les aventures que van viure a l'altre món. Ho converteix en novel·les de fantasia de segona i després pel·lícules per adolescents, i el tio es forra. O sigui, es fa milionari amb les aventures que van passar ells a l'altre món.
Una pregunta, Aram. Això, m'has parlat que es passen 2 anys en aquest món, però el còmic passa més endavant, quan ja són adults, perquè entenem que quan els agafen en aquest món són adolescents?
Tot això és només el primer número. És d'aquests números que és d'aquestes sèries que va bastant a piñón fijo, com a mínim a la presentació del primer número. Comença que t'expliquen que fan una partida, desapareixen en el món de ficció i reapareixen al cap de 2 anys. En el món normal tenen les seves vides, que no ens arriben a ensenyar, no sabem res del que va passar durant aquests 2 anys que van desaparèixer, però un dia, 25 anys més tard, quan ja són adults i madurs i han fet tota la seva vida, el dau de 20, que és el dau del màster, reapareix a les seves vides. I aquest dau els torna una altra vegada a la dimensió fictícia. O sigui, són adults que tornen al món del joc de la seva època d'adolescents. Arriben per accident. Ells no volien tornar-hi. I el que faran al llarg d'aquest còmic és intentar trobar la manera de tornar a la Terra i al mateix temps intentar enfrontar-se a tot allò que van fer durant aquells 2 anys en aquesta dimensió alternativa i fictícia.
L'estructura em recorda una mica It, és a dir, això de plantejar al principi els personatges de petits i llavors recuperar-los de grans, tornant a enfrontar-se amb aquell món que van lluitar quan eren petits.
Exacte, doncs la idea seria exactament aquesta. Que d'altre, el que de petit o d'adolescent et pot semblar emocionant i divertit, d'adult ja ho veus des d'una altra perspectiva, amb un cert cinisme ja no hi trobes tant la gràcia. Bé, Kieron Gillen, el que ens deixa clar en aquesta sèrie és que és un friqui de collons, perquè el tio, o sigui, aprofita tota la seva experiència com a jugador de rol, de Warhammer, de jocs de taula. A més, es veu que és el creador d'una pàgina web dedicada també a jocs d'ordinador. I el que fa amb Dai és concedir-se així un auto-homenatge, una mena de plaer culpable, que està, a més, ple de clocades d'ullet a qualsevol persona que algun cop hagi fet una partida de rol.
És interessant perquè he buscat una mica a veure aquest univers que ha creat amb això de Dai, i he vist que ha creat un joc de rol real, el Kieron Gillen. Vull dir que suposo que deu haver aprofitat aquesta experiència de jugador i haver fet aquest còmic, i he vist que hi ha una web, que no sé si has visitat, la comentem aquí, que qui vulgui que s'hi connecti, que és diecomic.com/RPG, que si aneu aquí podeu participar o podeu fer-vos vosaltres un joc de rol online. Només està disponible online, pel que he vist.
El joc, el reglament l'ha anat creant a mesura que anava avançant les sèries, i a més, si et llegeixes els còmics per separat en anglès, et va explicant al final el que van creant, com el van testejant les regles i totes aquestes històries, i el joc el tio l'ha posat disponible per qualsevol lector, per qualsevol persona que estigui interessada a la pàgina web. Per qui no sàpiga que és un joc de rol, el que ha posat a disposició bàsicament és un manual que t'explica com jugar, perquè un joc de rol és això, és un manual que t'explica unes regles del joc, et planteja un món alternatiu i cadascú adopta el paper d'un dels personatges en aquest món alternatiu.
Està en anglès, això, diguem-ho ja d'entrada.
Ah, sí, tot el que estem parlant ara és en anglès, sí.
Bé, tornem al còmic, que ens n'hem anat una mica per l'altre cantó.
Clar, és que el tio ha creat tot un univers al voltant d'aquest còmic. Jo crec que el tio s'ho està passant teta. i estan cantant, perquè està barrejant els seus hobbies en la seva professió, que d'altra banda la seva professió ja se la deu agafar una mica com un hobby. Per tant, el tio, jo crec que és del millor que està fent ara, i estic bastant convençut que s'implica més amb aquesta sèrie que amb les coses que deu haver fet per Marvel, que tu em comentaves que eren bastant fluixes.
Sí, sí, no ha estat la seva millor presentació com a autor de còmic. De totes maneres, pel que estàs explicant, et faig una pregunta i em dius si és així o no. Això seria una mica el Ready Player One pels roleros, és a dir, el Ready Player One que estava ple de referències a videojocs dels anys 80. Això, hi trobem referències a jocs de rol que ja existeixen o són coneguts, o és el seu món i ja està?
Sí que hi ha un cert paral·lelisme amb Ready Player One, i el que ha fet en aquest món que ha creat és agafar una mica el món de fantasia arquetípic i introduir-hi petites variacions. Per exemple, els elfos de tota la vida en realitat són unes criatures extraterrestres de tecnologia molt avançada. I el que fan no és màgia, sinó fer servir uns aparells tecnològics que funcionen amb combustible èlfic, per dir-ne d'una manera, i que et permeten fer el que, entre moltes cometes, en podríem dir màgia en altres universos.
Molt bé.
Parlem, o sigui, potser quedarà una mica més clar com ha muntat el món si parlem una mica dels personatges.
A veure, explica'ns.
Tenim, per exemple, en total són 5 jugadors i el màster. El màster és el que no va tornar en el món real, és el dau de 20. Cada personatge està representat per un dau dels daus prototípics de quan jugues a rol, que són daus de cares molt diferents. Tenim el dau de 4, el de 6, el de 8, el de 10, el de 12 i el de 20. Ara, això que estic explicant potser és molt bàsic per qualsevol persona que hagi jugat a rol, però igual sona a xino a molta gent. Un dau de 12, què és això? Doncs és un dau de 12 cares. Un dau de 10 és un dau de 10 cares. El dau de 20 és el dau estrella i és el dau del màster. Aleshores, els personatges, cadascun dels personatges està representat per un dau. Tenim el personatge de l'Ash, que era com el líder de la banda juvenil, i que és un dau de 4. I el interessant és que el personatge que es va fer és femení. O sigui, ell en el món real és un home, però el seu personatge és una dona. I és una cosa així una mica estranya. I és una mena d'encantador. Aleshores tenim un altre personatge, que és el mag, que fa servir el dau de 10, que és la germana petita de l'Ash. Tenim un personatge que és el clergue, per dir-ho així, el que parla amb els déus, que té el dau de 12. I el que fa, en la majoria dels jocs de rol, tu, quan portes un clergue, fas màgia divina, o sigui, demanes favors als déus. Ho interessant en aquest cas, el que ell fa, és que els déus, quan tu els demanes un favor, ells te'n demanen un a canvi. Per tant, la màgia té un preu, i té un preu molt alt en aquest cas, perquè clar, si depèn del que demanis, et demanaran després una cosa o una altra. Tenim el personatge mag, que és un personatge amb característiques d'elf. El que passa que és això, en lloc de fer servir la màgia, el que fa és tenir uns aparells cibernètics que funcionen amb combustible. I aleshores tenim el personatge, que el dau de 8, que és un paladí, o sigui, representa un ideal, i en aquest cas representa l'ideal del patiment. Ell aconsegueix poder a base de patir i de preocupar-se. I finalment tenim el dau de 6, que és el personatge despreocupat, que és el personatge més planer, el que li importa tot un pito, i per això té el dau més normal de tots. Val? Doncs aquests són els personatges, i cadascun té un rol arquetípic dels que podríem trobar fins i tot al Senyor dels Anells, per dir-ho d'una manera, o a qualsevol partida de rol, donant-li unes característiques una mica especials, amb petites variacions del que ve a ser el prototipus del Dragones i Mazmorras de tota la vida.
Està bé. De moment tenim 15 vist números publicats, perquè la sèrie surt en grapa, i aquí dos volums recopilatoris. El primer, que ja ha estat publicat, he mirat a Panini, Corazones rotos por la fantasía, i el següent, que surt el mes de desembre, que es diu La ruptura. I quedarà pendent, doncs, aquest tercer, que suposo que quan es publiqui ja en recopilatori als Estats Units, perquè l'última grapa ha sortit ara el novembre, el número 15, tindrem el tercer volum recopilatori.
Doncs, de moment, jo només he arribat fins al número 14. El número 15 deu haver sortit fa molt poquet, i el que hem vist fins ara de la història és com els personatges retornen a aquest món de ficció, on descobreixen que el seu antic director de joc, el seu màster, s'ha convertit en una mena de mort vivent, senyor dels morts vivents, i que vol tornar-los a introduir a la partida i que vol seguir jugant amb ells, i ells el que faran és intentar recuperar el seu amic i al mateix temps intentaran tornar al món real havent-se d'enfrontar tot el que van deixar enrere en aquest món fictici on, després de 2 anys, descobrim, per exemple, que algun hi va tenir un fill. O sigui, imagina't que tens fills en el món real, però vas tenir fills en una partida de ficció i ara els tornes a trobar 25 anys després. Clar, tots aquests personatges també han crescut al llarg d'aquests 25 anys. Els personatges tenen un cacau mental impressionant. No és una sèrie d'aventures. De fet, no és una sèrie d'aventures. És una sèrie d'exploració psicològica de personatges. Amb rerefons de Senyor dels Anells, perquè hi ha una gran lluita del bé contra el mal i tal, però això no és el que ens importa. El que ens importa, per dir-ho així, és les motivacions i el caràcter de l'Aragorn.
No, no, està bé, està bé. Ens el recomanes molt, pel que estàs dient.
Ja és que ja saps que en Kieron Gillen, almenys de les sèries que no són Marvel, bueno, que ara Star Wars és Disney, és Marvel una mica i tal, però el que no és els superherois, m'agrada molt tot el que ha fet. De fet, el primer recopilatori de Dai, aquest que has comentat, va quedar finalista als Premis Hugo de l'any 2020.
I diguéssim, una persona que això del rol no hi hagi jugat mai, és accessible al còmic, que potser és la por que pot fer, no? No, alguns oients o algú que vulgui comprar aquest còmic.
Ready Player One és accessible a algú que no hagi jugat mai a un joc d'ordinador?
Clarament sí.
Vale, doncs en aquest cas igual. El que passa que segurament si has jugat hi haurà coses que entendràs d'una altra manera o que hi haurà això, clocades d'ullet a l'espectador que pillaràs i que si no has jugat doncs potser no pillaràs.
Perfecte, queda entès.
O sigui, és accessible, però amplia una mica la visió si saps de què està parlant abans.
Més coses del còmic, Aram, o ja havies acabat?
Jo diria que, si no volem destripar la història, ho haurem de deixar una mica fins aquí.
Sí,
recomanar-la...
Exacte. Fem ressenya, no destripem la història i que la gent la descobreixi, perquè suposo que és el que molta gent la començarà a descobrir.
Esperem que sí. Jo me n'alegraria molt, escolta.
Molt bé, de tot cas és bona senyal que ja s'hagi publicat el primer volum, que ja tinguem el segon a la vista i que la sèrie tiri endavant.
La sèrie, si no m'equivoco, serà només de 20 números, perquè dau de 20, de nou tornem a aquesta referència constant als daus que hi ha a la sèrie, i jo diria que com a molt durarà 20 números, que són les 20 cares d'un dau de 20.
Però això ho ha dit Kieron Gillen o és una cosa teva?
Això és una cosa meva, eh?
Ah.
Això em penso... Jo no havia llegit en ell, és una teoria meva.
Vull dir perquè si la col·lecció ven bé, també, que s'acabés el número 20, seria una mica estrany. Normalment ja sabem que les sèries americanes i les d'Image també, com és aquesta, tenen durades més llargues. 20 números és difícil trobar-ne alguna que duri tan poquet, no?
Sí, també és veritat, però com que és així un projecte molt personal i una cosa molt d'ell, doncs no ho sé, no ho sé. Jo crec que seran 20 números, ja veurem.
Molt bé, Aram, doncs res, ho deixem aquí, no destripem res més, que la gent el descobreixi i a la propera ens recomanes alguna altra cosa.
Molt bé.
Vinga, una abraçada.
Fins la pròxima.
I fins aquí el programa d'aquesta setmana. Farem amb música el tema de Peaches, Boys Wanna Be Her, que sona el capítol final durant la batalla contra Stormfront. Qui us parla? L'Ignasi Arbat. M'acomiado de tots vosaltres. La setmana que ve tornarem amb més coses. Cuideu-vos moltíssim. Ningú no és perfecte.
balls, bar brawls, climbing stalls at concert halls. To you they crawl, body sprawls, smoking palm malls, close calls, stand tall, doll, you make them feel so small. And they love it! Yes, I do. The way you rock, non-stop. Girl, you got the chops. Flip-flop, she bops, self-top. Your licks are hot. Her lyrics heave, kids receive. Crawling up the sleeve. Parents peeve, can't conceive that her deed will never leave. And we love it! Listen up, voices scatter, listen up, voices.